Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. El president de la Generalitat, Quim Torra, compareix avui davant del Tribunal Suprem en una vista que pot acabar amb la seva inhabilitació. Una probabilitat bastant alta després de la condemna que ja pesa sobre ell en primera instància per desobediència a l'afer de les pancartes i els llaços grocs en edificis públics.
La compareixença del president davant el Suprem suposa, de fet, un parèntesi al debat de política general al Parlament, en què les conseqüències d'aquest procés judicial han ressonat amb força en les últimes hores. Quim Torra no ha aclarit què farà si l'inhabiliten, per bé que deixa la porta oberta a una nova desobediència. Tot plegat mentre la unitat estratègica de l'independentisme s'ha vist reduïda a una resolució conjunta en favor del president, que es votarà demà i que no dona cap resposta als escenaris de futur. I de fons, la petició d'eleccions que formulen des de l'oposició fins als mateixos socis d'Esquerra Republicana.
D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous, dia 17 de setembre, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars destacats de la jornada.
Mentre més d'un 35% de la població de Catalunya està afectada per les restriccions derivades del coronavirus, a punts com Girona, Salt, Barcelona i l'àrea metropolitana, hem d'explicar que a partir d'avui s'aixequen les limitacions del Segrià. Això permetrà que bars i restaurants recuperin la totalitat del seu aforament. Hem parlat amb l'alcalde d'Alcarràs, Manel Esquerra, i ha explicat, en aquest cas, que la població veu amb bons ulls aquestes millores.
S'han tornat a doblar en un dia els grups confinats a escoles i instituts i ja en són 34 a tot Catalunya. Tot plegat afecta uns 500 estudiants del milió i mig que han iniciat el curs. Educació ha previst testos massius als centres i dilluns se'n faran a Girona.
CaixaBank i Bankia aprovaran avui la seva fusió reunint els respectius consells d'administració. L'aliança estarà plenament operativa la primavera de 2021, convertint-se en el primer banc d'Espanya i el desè en l'àmbit europeu. Caldrà veure com afecta tot plegat les plantilles en els casos que hi hagi duplicitats.
Els impulsors de la moció de censura contra la directiva Blaugrana han de presentar avui les signatures obtingudes. Per tal que la iniciativa prosperi, en caldran 16.500. En l'àmbit esportiu, el Barça va superar el Girona per 3-1 en partit amistós de pretemporada.
La crisi del coronavirus deixa en suspens la finalització de la Sagrada Família que s'havia previst pel 2026. A curt termini, la Junta Constructora manté l'objectiu de culminar l'any vinent la Torre de la Mare de Déu. Mentre no remunta el turisme, s'estudiarà un finançament alternatiu.
Obrim àrea de servei, situació del trànsit des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs ara l'hora de la punta ens deixa aquestes retencions habituals a les que estem acostumats a la corona de Barcelona i accessos de la ciutat amb circulació intensa a la Pota Nord, a la C58 en tots els sentits per també enllaçar amb l'autopista amb la P7 i a la C31 d'entrada a Barcelona. També hi ha aturades a la Pota Sud al Baix Llobregat, a la C32 amb força densitat també a la B23 i a l'autovia 2 ara circulació densa que destaca a l'altura de Sant Andreu de la Barca sentit sud. Problemes també l'enllaç de la P7 amb el Nus del Papiol i si ens desplacem fins a la zona del Vallès, retencions en tots els sentits a l'altura de Parets del Vallès a la C-17. Per últim, ens fixem també en la situació de les dues rondes de Barcelona, densitat habitual en totes dues direccions. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I tanquem portada amb la previsió del temps. Jordi Cruz, molt bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs avui esperem força núvols arreu de Catalunya, núvols alts i mitjans, que ara mateix estan afectant sobretot a l'oest de Catalunya, però que s'han d'anar estenent per tot el país. No impediran que la temperatura avui torni a ser força alta. La màxima en general es mourà entre els 28 i els 33 o 34 graus. A la tarda, possibilitat d'algun ruixat al Pirineu, Prepirineu i al massís del Port. I demà arriba la pluja. I deu menys, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
El president de la Generalitat, Quim Torra, compareix avui davant del Tribunal Suprem en una vista que pot acabar amb la seva inhabilitació.
El Suprem ha d'analitzar el recurs de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va decidir inhabilitar Torra durant un any i mig per l'exercici de càrrecs públics. En el seu dia, recordem, el TSJ va condemnar el president de la Generalitat per desobediència quan no va retirar la pancarta en defensa dels presos ni els llaços del Palau de la Generalitat durant el període electoral del passat mes mes d'abril. Si finalment el Tribunal Suprem ratifica la sentència, es posaran en marxa els mecanismes per tal de designar un nou president o per anar a eleccions. La decisió del Suprem es preveu que es conegui els propers dies. Avui Quim Torra arribarà al Tribunal acompanyat del vicepresident Pere Aragonès, la presidenta de l'ANC, Elisenda Pelosier, i el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri.
I totes aquestes incògnites sobre el futur polític del president de la Generalitat i el possible escenari electoral van planar en el primer dia de debat de política general al Parlament. Finalment, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP han pactat una resolució en defensa de la presidència de Quim Torra.
Aquesta resolució es votarà demà, en l'últim dia del debat al Parlament. Tot seguit, repassem el que va donar de si aquesta primera jornada amb aquesta crònica del nostre company Pep Carbonell.
El debat de política general al Parlament, que havia de tractar sobretot la gestió del coronavirus, va arribar amb la remor de la possible inhabilitació del president Quim Torra pel Suprem i cap pla de resposta, ni estratègia conjunta dels independentistes, ni pistes de quines eren les intencions de l'executiu si l'inhabilitaven. Per al president, el Tribunal Suprem i el govern espanyol obrien un període d'inestabilitat a Catalunya.
El meu compromís és i serà sempre servir el meu país fins a les últimes conseqüències i fins l'últim minut de la meva presidència. Perquè hi ha un estat instal·lat en la venjança que vol inhabilitar un president de la Generalitat, per haver defensat la llibertat d'expressió.
La gestió d'aquesta legislatura no s'entén sense la Covid-19 i tampoc es pot deslligar de la voluntat de ser un país lliure i de la repressió com a mar de fons, tant sota el govern de Mariano Rajoy com de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias.
El líder de l'oposició, Carlos Carrizosa, aprofitava el seu discurs per acomiadar el president i qualificava la legislatura d'improductiva.
Ustedes no van a conseguir bloquear Cataluña, no toleraremos que sigan empobreciendo Cataluña, no consentiremos que sigan degradando nuestras instituciones, no permitiremos que secuestren el futuro de todos los catalanes, no permitiremos que nos hagan rehenes de sus delirios. Señor Torra, adiós.
Menys retòrica i més pragmàtica, convocatòria d'eleccions i obrir un nou període. Ho demanaven els comuns, la CUP i els socialistes. Miquel Iceta reclamava acabar la legislatura amb dignitat.
Respectar l'estat de dret i la separació de poders implica també acatar les resolucions judicials, agradin o no. Nosaltres creiem que és millor per Catalunya que sigui el president de la Generalitat qui convoqui les eleccions, que no siguin efectes induïts per decisions d'altres institucions el que ho facin. I per tant, jo li reitero, jo li demano que acabem aquesta legislatura amb la màxima dignitat possible.
El Partit Popular demanava al president Quim Torra que no conduís Catalunya a la misèria, deixant-la en mans d'un govern en funcions sense capacitat de legislar.
Minuts ara del matí, les restriccions pel coronavirus vigents a Girona, Salt, Barcelona i una quinzena de municipis de l'àrea metropolitana afecten més del 35% de la població de Catalunya. Cal sumar-hi també la pròrroga de mesures a pobles de la comarca de la Noguera.
I per contra, al Segrià, a partir d'avui s'aixequen les limitacions que afectaven, per exemple, l'ocupació tant interior com exterior de bars i restaurants. És un canvi celebrat pel sector, que recull aquesta crònica del nostre company Marc Piqué des de Lleida Televisió.
Els restaurants lleidatans valoren molt positivament l'aixecament de les restriccions específiques per la Covid-19, que permetrà als establiments superar el 50% de l'aforament. Una bona notícia per un sector que a poc a poc mira de recuperar-se.
Sempre és una valoració positiva, sempre que anem amunt, no? Vull dir, almenys pues, la gent ja tindrà una mica menys de por de reservar i d'anar als restaurants i sap que bueno, pues aixequen una mica les condicions aquestes.
Els restaurants ja es preparen per afrontar aquesta nova etapa en un procés d'adaptació en el que s'és conscient que requerirà temps.
Nosaltres personalment, a casa nostra, també, clar, tenim molt, molt espai i hem decidit continuar amb el distanciament de les taules perquè el client se trobi més tranquil i més a gust. Vull dir que, però a més tot continua igual i bé, i content que les coses a poc vagin tornant a millorar.
En declaracions a la xarxa fa pocs minuts, l'alcalde d'Alcarràs, Manel Ezquerra, es mostrava satisfet per les xifres que han permès l'aixecament d'aquestes restriccions. Atribuïa el mèrit a la ciutadania i al seu comportament responsable. Tot i això, Ezquerra no ha estalviat crítiques a Salut per considerar que s'ha penalitzat excessivament el Baix Segrià i està convençut que la seva comarca ha estat un banc de proves.
3.000 testos PCR amb una població de 10.000 habitants crec que no s'haurà fet en lloc de Catalunya aquest percentatge. O sigui que d'alguna manera hem evidenciat que hem estat el conillet d'Índies, no?, amb aquestes proves, i crec que hi ha alguna llacuna en el resultat, tant d'algun possible error d'algun test com els testos que segueixen donant positius inclús quan ja s'ha passat la malaltia al cap d'un mes.
Més coses, es doblen les aules tancades en només 3 dies de curs escolar, en són ja 34, pertanyen a 27 centres, incloent-hi escoles, també instituts i llars d'infants, i es reparteixen per gairebé tot el territori. Des del Departament de Salut asseguren que estan preparats per afrontar la situació. Els dos secretaris generals n'han fet balanç. La informació és de Maite Polo.
A Barcelona, els grups confinats han passat de 4 a 8. També hi ha aules tancades a Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Gavà, Centelles, Manlleu, Balenyà i Sant Feliu de Guíxols, entre altres poblacions. El secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ha assegurat que estan preparats per una multiplicació dels casos i demana que no es vegi com quelcom estrany.
Ho hem preparat justament per atendre casos a les escoles, perquè sabem que n'hi hauran i no ens haurem de sorprendre si en el demà, doncs, resulta que s'ha multiplicat per 2, estem preparats.
Ara mateix hi ha 72 mestres i professors amb coronavirus i 54 alumnes, i estan confinats igual que els seus contactes estrets, 285 docents i 516 estudiants. Si en una classe hi ha un nen o nena amb símptomes i es fa la PCR a tot el grup bombolla, es recomana que els germans de tots aquests alumnes també s'aïllin a casa. En canvi, si es fa un cribratge en una aula i es troba un nen o una nena positiu, el grup bombolla se'n va a casa, però els germans, segons Ramentol, en principi no cal.
Mentrestant, des del sindicat Ustequestés es continua denunciant l'incompliment de promeses per part d'Ensenyament. 3 dies després del començament de curs es parla d'un retorn precipitat, també confús i poc segur. Adverteixen que les dades de contractació de professorat no quadren. Dels 3.200 docents promesos arreu del territori, al final només n'han acabat arribant 2.500. I, per tant, ni es compleixen les ràtios ni es mantenen les distàncies de seguretat. Pau Urenya és portaveu d'Ustequestés a les Terres de l'Ebre.
Com va passant des de les retallades, des del 2010, el principal objectiu, tant del govern com del departament, és l'estalvi. És vergonyós i és trist. I fins i tot és perillós. No es pot jugar amb foc, no es pot jugar amb la salut dels xiquets i xiquetes d'este país, ni tampoc de les seves famílies, ni tampoc dels treballadors i treballadores de l'ensenyament a qui representem. Si de la tríada, distància, mans, mascaretes, podem garantir l'estrès en els centres educatius, doncs tindrem mínimes garanties de seguretat.
Precisament amb l'objectiu d'agilitar aquestes proves en l'àmbit educatiu, a partir de dilluns començaran els testos massius a escoles i instituts de Girona. En faran en centres ubicats en zones amb més incidència de la pandèmia. Així ho ha explicat el director territorial d'Educació a la Televisió de Girona.
L'inici de curs ha estat accidentat i ja s'han hagut d'aïllar diversos grups de comarques gironines perquè hi havia un positiu de Covid-19. Des d'Ensenyament expliquen que, dintre de tot, el curs ha començat amb normalitat i que han pogut respondre ràpidament als primers positius. També expliquen que la setmana que ve començaran a fer testos massius a diversos centres educatius i que la seva proposta era incloure una 50ena de centres.
Alumnes, professors, personal de suport, del tipus que sigui, monitors, gent de la neteja, administratius, tota la gent que està vinculada a l'escola passarà les proves PCR.
Des d'Ensenyament també expliquen que estan preparats per substituir ràpidament tots els docents que hagin d'agafar la baixa o fer quarantena a causa del coronavirus. Si bé, expliquen que per ara no es plantegen augmentar la plantilla que hi ha als centres educatius.
Nou descens de la taxa de risc de contagi, de rebrot de coronavirus a Catalunya. La xifra, que mesura com avança la pandèmia, se situa en 154. Són 3 punts menys que la passada jornada, però encara a la franja alta. També torna a caure la velocitat de contagi, que en aquests moments és de 0,92. També s'ha registrat un descens en el nombre de nous contagis, amb 669 nous positius confirmats en prova PCR. Els ingressos hospitalaris, en canvi, han crescut lleugerament i de nou s'han comunicat noves víctimes mortals, en aquest cas, 3.
I en aquest context, els centres hospitalaris de referència continuen investigant amb nous tractaments per plantar cara a la Covid-19. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona qualifica de molt positius els encerts assolits fins ara amb fàrmacs com el Remdesivir, i aquests dies estan a punt d'iniciar nous assajos clínics amb altres medicaments. És una crònica de Marc Martínez des de la Televisió de Badalona.
Des dels Germans Trias expliquen que aquests tractaments, d'entre els quals el fàrmac Remdesivir i el seu ús precoç, han permès reduir la mortalitat del coronavirus. Un descens també possible per la planificació que han permès els cribratges massius i perquè l'edat mitjana de les persones ingressades ha baixat. L'hospital està pendent de sumar nous tractaments a partir d'aquesta setmana.
Estem iniciant assajos clínics amb també melena i etxa, amb altres fàrmacs que vindran, que són anticossos monoclonals, que començarem, estem a punt, ens falta l'okay de l'Agència Espanyola del Medicament, però ja estem llestos per començar aquests assajos segurament la setmana que ve o l'altra.
El Germans Trias és un dels hospitals a nivell internacional que investiguen la confecció de vacunes. Des d'allà valoren que les adversitats que apareixen en els assajos clínics són part del procés d'estudi de totes les vacunes i que la d'Oxford està seguint un procés amb garanties.
Passa ara un minut d'un quart de nou del matí. Obrim plana econòmica per explicar que s'espera que en les pròximes hores CaixaBank i Bankia donin llum verda a la fusió de les dues entitats financeres. Es tractaria d'una absorció amb la que CaixaBank es mantindria com a marca comercial i s'especula que el seu pes seria del 75%.
Sí, analitzem com serà aquesta fusió per absorció. CaixaBank es quedarà Bankia i ara només queda conèixer els serrells, però són prou importants. Bàsicament, perquè sobre la taula hi ha l'equació en el bescanvi d'accions, o vaja, el que és el mateix, determinar quan valdrà cada un dels bancs i quantes accions, per tant, de Bankia equivaldrien a una acció de CaixaBank. Sembla que ara mateix CaixaBank es quedarà al 75% del nou banc i, per tant, això suposa que 3 accions de Bankia equivaldrien, a falta de la confirmació, a una de CaixaBank. En números, es preveu que la Fundació La Caixa, que té el 40% de CaixaBank, es quedi amb el 30% de la nova entitat, mentre que l'Estat espanyol, a través del FROP, es quedaria aproximadament amb el 16%. També caldrà que les respectives juntes d'accionistes donin el vistiplau a aquest acord, que, per cert, compta amb bons ulls amb els de la Comissió Nacional de Mercats i la Competència i també amb els supervisors bancaris a nivell tant nacional com europeu. La nova entitat naixerà amb actius de més de 664 milions. Tindrà més de 51.000 empleats, gairebé 6.800 sucursals. Tot plegat s'espera de cara a la primavera del 2021.
I ara abordem d'altres qüestions també relacionades amb l'economia, perquè el Gremi d'Hotels de Barcelona alerta de la situació dramàtica que pateix per la crisi del coronavirus i reclama un pla de rescat a fons perdut. Xifren la caiguda de facturació en 850 milions d'euros i alerten de concursos de creditors i de possibles compres per part de fons voltor. Tot plegat després d'un agost per oblidar en què l'ocupació no va arribar al 10% a la ciutat. Des de l'inici de la pandèmia fins ara, uns 30.000 treballadors del sector a Barcelona no han pogut tornar encara a la feina. Jordi Mestre és el president del gremi.
El sector hoteler està a les últimes. Mai havia vist una situació com la que ens trobem ara. El que és pitjor, si encara pot ser pitjor, és que les previsions són nefastes. I voldria dir una cosa, no pretenc ser pessimista, eh? Només pretenc ser realista.
Aquesta matinada s'ha tancat un preacord entre els sindicats i Saint-Gobain per desbloquejar el polígon de Bellvei. L'acostament arriba després de l'oferta del govern i també de l'executiu espanyol d'ajudar econòmicament l'empresa. El preacord s'haurà de ratificar aquest matí en una assemblea de treballadors. El conseller d'empresa, Ramon Tremosa, que dimarts es va reunir amb els representants de la plantilla a l'Arbós, ha celebrat l'acostament com una bona notícia. Govern i executiu espanyol han ofert a l'empresa suport econòmic perquè allargui un any més la seva producció. Mentrestant, els treballadors d'Acciona alerten d'una guerra social contra l'empresa i Nissan si no es desencallen les negociacions. Els sindicats continuen exigint la retirada dels 500 acomiadaments i conèixer els motius del trencament del contracte amb la companyia automobilística. La negociació entre treballadors i Acciona, la principal empresa subcontractada de Nissan, continua estancada.
I la mobilitat dels treballadors que es desplacen a diari a Barcelona des d'altres nuclis urbans del país és clarament ineficient. Per al president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, a més, no es pot ajornar la discussió sobre com finançar el transport públic sense repercutir-ho en els usuaris. Ho ha explicat en un debat organitzat pel Col·legi d'Economistes que ha seguit la nostra companya Diana Bermejo.
Mentre que a la ciutat de Barcelona entre un 70 i un 80% de la mobilitat es produeix en transport públic, a peu o en vehicles nets, per contra cada dia es produeixen prop d'un milió de desplaçaments en vehicle privat entre Barcelona i altres nuclis urbans del país. Uns moviments ineficients a nivell ecològic, però també a nivell econòmic. Per evitar-ho caldrien, segons el president de Ferrocarrils de la Generalitat, unes 300.000 noves places de ferrocarril que connectessin Barcelona amb altres ciutats catalanes.
Poder generar una oferta de transport públic que connecti bé les ciutats mitjanes amb les grans metròpolis. I aquí és el que deia, és a dir, nosaltres hem de connectar bé el continu urbà de Girona, el continu urbà de la metropolitana de Tarragona, l'Anoia, el Bages, l'Osona, doncs amb el que és aquest, la regió metropolitana i el Vallès.
Segons el president de Ferrocarril, s'ha de replantejar de manera urgent com es finança el transport públic, que en un 50% l'assumeix l'administració. I en aquest sentit, l'objectiu seria que la mobilitat bruta pagués la neta.
Es va imposar el Girona per 3 gols a 1 en un nou amistós per preparar l'inici de Lliga. Els golejadors van ser Leo Messi, anotant-ne 2, i Coutinho. Per als gironins va marcar Samu Saif. D'altra banda, avui és el dia en què els impulsors de la moció de censura contra la directiva blaugrana han de presentar signatures. En les últimes hores han afirmat que la recollida anava a bon ritme, tot i que no han pogut assegurar si s'aconseguirà l'objectiu de les més de 16.500 que necessiten per tal que aquesta iniciativa prosperi.
D'altra banda, l'Espanyol ja ha començat la competició i lidera la classificació de segona divisió després de la primera jornada. La victòria i també la bona imatge davant l'Albacete ha despertat la il·lusió d'equip i també de l'afició. L'objectiu de la temporada és l'ascens, tant per pressupost com per plantilla. Els blanquiblaus són els grans favorits per aconseguir-ho.
I en handbol, el Barça debutarà avui a la Lliga de Campions a la pista del Zaporizhzhia ucraïnès i ho farà amb absències destacades. A la de Xavi Pascual, en quarantena per positiu per Covid-19 del seu fill, s'hi sumen les de Enguessan i Dolene per lesió. Tampoc no ha viatjat Blas Jang per la seva imminent paternitat. Amb tot serà el segon entrenador, Fernando Barbeito, l'encarregat de dirigir l'equip en el debut continental.
Qui encara té marge per agafar ritme és el bàsquet Girona, que no debutarà a l'Eport fins al 18 d'octubre. L'equip continua immers en pretemporada amb bones sensacions després d'haver superat el Barça B en el primer test. Ens ho expliquen els companys de Girona Televisió, Sebas Bahí.
Les primeres pinzellades contra el Barça B han deixat tons alegres en el quadre que comença a pintar el tècnic Carles Marco. I és que després de completar tot just la segona setmana d'entrenaments, el tras que va deixar l'equip al pavelló de Platja d'Aro engresca l'aficionat en descobrir la imatge final. Els 11 jugadors que formen la plantilla de Marco asseguren la competència dins el vestidor, a més, amb peces versàtils que poden ocupar més d'una posició. Característiques que, sumades a la barreja de joventut i experiència, han de permetre consolidar l'equip a la categoria.
Pensem que ens donarà molt joc durant la temporada internament i després també a l'hora d'oferir, diguéssim, el joc que volem oferir als aficionats que ens acompanyen a Fontejau.
Un joc on el director esportiu destaca que ha de ser la valentia del jugador la que ha de permetre prendre decisions en les diferents lectures de joc. El següent test per posar-se a prova serà diumenge a Banyoles contra el Força Lleida.
La La pandèmia endarrereix indefinidament la finalització de la Sagrada Família que estava prevista pel 2026. Això significa que la Basílica no estarà culminada coincidint amb el centenari del naixement d'Antoni Gaudí. La causa d'aquest retard és la reducció de visitants per la caiguda del turisme, que s'ha traduït en una reducció significativa dels ingressos. Dels 100 milions d'euros de pressupost del 2019 es passarà només 17 milions. De moment, el pressupost permetrà acabar la Torre de la Mare de Déu l'any que ve. El president delegat de la Junta Constructora del Temple ha explicat que els diners s'aconseguiran com calgui.
Sempre ha estat a la pàgina web de la Sagrada Família, obert als donatius, i sempre ha estat a la revista Temple. Jo ja sóc gran, però de nano jo havia sortit pel carrer amb la Guardiola a demanar per la Sagrada Família. No crec que tinguem de tornar amb aquesta situació. Però la Sagrada Família no es pararà, estiguin segurs. Treballarem de la manera que sigui, però seguirem. I la nostra il·lusió és, si no és el 26, doncs serà el 30, a l'any que sigui, però la farem.
Aquesta setmana es torna a excavar a un dels jaciments prehistòrics més importants que hi ha a Catalunya. És el jaciment de Sota Palou, a Campdevànol, on s'ha trobat restes de fa 9.000 anys. L'arqueòleg de Ribes de Freser, Eudald Carbonell, el va descobrir fa més de 4 dècades. El nostre company, Albert Güell, de la televisió del Ripollès, ha parlat amb ell.
L'arqueòleg ribetà Eudald Carbonell va descobrir el jaciment fa més de 40 anys arran d'unes obres de construcció del camp de futbol.
Segurament, si haguéssim pogut enganxar quan començaven a treballar, tot i que aquells temps era tot molt complicat, el camp de futbol no s'hagués fet, perquè hi haguéssim procurat parar-ho i poder excavar, perquè realment hagués estat a nivell arqueològic un tresor per les valls.
Entre el 1978 i el 1982 es va excavar amb un projecte innovador que va convertir-se en un referent acadèmic i científic. En aquell moment va aparèixer una cabana i restes d'eines de pedra i també de fauna, possiblement dels últims caçadors i recol·lectors de la zona.
I la llàstima és que aquí, amb aquest terra, és molt àcid, perquè és una terra d'inundació del riu, no es conserva més la fauna. Això és el que vam trobar.
Les excavacions s'inscriuen en el projecte Real centrat en el passat prehistòric del Ripollès. L'equip de treball s'ha hagut de reduir a 5 persones com a mesura de prevenció per evitar contagis de Covid-19.
I entre tots els concerts en streaming que ahir es van poder veure del Mercat de Música Viva de Vic, els espectadors de les televisions locals van gaudir de l'actuació de Les Migues. Amb 15 anys de trajectòria han actuat per tot el món i van estar nominades als Grammy Llatins del 2017.
La xarxa de comunicació local.
012, la millor resposta.
Què fas?
Doncs estic buscant un curs de català per en John, un company de feina que ha arribat fa poc i vol espavilar-se amb la llengua.
Si voleu aprendre o millorar el vostre català, el Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos per adults, presencials i en línia de tots els nivells. Hi ha més de 146 punts d'atenció per tot Catalunya. Trobareu la informació al web del Consorci o al portal parla.cat.
Saps què? Apunta'm jo també. Sempre està bé millorar, no?
012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa. El Santuari de la Misericòrdia és un dels edificis més estimats pels reusencs. Situada al capdavall del barri de la Immaculada, l'església originalment data de principis del segle XVII. Les festes de la Misericòrdia de Reus estan considerades la segona festa major de la ciutat. Recuperades als anys 80, en realitat les va incentivar l'organització d'un aplec sardanista que es va començar a celebrar al santuari una setmana abans del Dia de la Misericòrdia, que és el 25 de setembre. És l'aplec sardanista del Baix Camp. Es continua celebrant i el pròxim diumenge, 20 de setembre, arribarà l'edició número 54. El programa d'aquest 2020, organitzat com sempre per la colla sardanista Rosa de Reus, constarà d'un concert a dues cobles amb la Juvenívola de Sabadell i la Reus Jove. A les 12 del migdia, les dues cobles s'aniran alternant per interpretar les sardanes de plec, mentre que a les 6 de la tarda oferiran un concert d'allò més variat, on s'hi podran escoltar des de valsos i pasdobles a swing i foxtrot. Però com que aquest any el coronavirus impedeix celebrar amb normalitat totes les activitats de la plec, simultàniament hi haurà dues activitats virtuals. Un concurs de colles improvisades, que consisteix en enviar vídeos ballant alguna sardana amb moltes ganes, i un concurs de mots encreuats temàtics de les festes de la Misericòrdia. Podeu trobar-ne tota la informació al web de la colla sardanista Rosa de Reus, webfacil.tinet.cat/RosaReus. 54è aplec sardanista del Baix Camp. Diumenge, 20 de setembre, al Santuari de la Misericòrdia de Reus.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Truquillo i Marc Rodríguez.
Molt bon dia. El president de la Generalitat, Quim Torra, compareix aquest matí davant del Tribunal Suprem en una vista que pot acabar amb la seva inhabilitació. Una probabilitat bastant alta després de la condemna que ja pesa sobre ell en primera instància per desobediència en l'afer de les pancartes i els llaços grocs en edificis públics.
La compareixença del president davant el Suprem suposa un parèntesi al debat de política general al Parlament que va començar ahir, i les conseqüències d'aquest procés judicial han ressonat amb força en les últimes hores a la cambra catalana. Quim Torra va allunyar la possible convocatòria electoral i no va aclarir què farà si l'inhabiliten, per bé que deixa la porta oberta a una nova desobediència. Tot plegat mentre la unitat estratègica de l'independentisme s'ha vist reduïda a una resolució conjunta en favor del president que es votarà demà.
Aquests són alguns dels temes que us estem explicant avui al Notícies en Xarxa, i al punt de 8:45 del matí en repassem d'altres en forma de titulars.
Mentre més d'un 35% de la població de Catalunya està afectada per les restriccions derivades del coronavirus, a punts com, per exemple, Girona, Salt, Barcelona i l'àrea metropolitana, a partir d'avui s'aixequen les limitacions al Segrià. Això permetrà a bars i restaurants recuperar la totalitat del seu aforament.
S'han tornat a doblar en un dia els grups confinats, escoles i instituts, i ja en són 34 a tot Catalunya. Tot plegat afecta uns 500 estudiants del 1,5 milió que han iniciat el curs. Educació ha previst testos massius als centres i dilluns se'n faran a Girona.
CaixaBank i Bankia aprovaran avui la seva fusió, reunint els respectius consells d'administració. L'aliança estarà plenament operativa la primavera de l'any vinent, convertint-se en el primer banc d'Espanya i el desè en l'àmbit europeu. Ara caldrà veure com afecta tot plegat les plantilles, en casos que hi hagi duplicitats.
I en esports, els impulsors de la moció de censura contra la directiva Blaugrana han de presentar avui les signatures obtingudes. Per tal que la iniciativa prosperi, en caldran 16.500. En l'àmbit esportiu, el Barça va superar el Girona per 3-1 en partit amistós de pretemporada.
La crisi del coronavirus deixa en suspens la finalització de la Sagrada Família, que s'havia previst de cara al 2026. A curt termini, la Junta Constructora manté l'objectiu de culminar l'any vinent la Torre de la Mare de Déu. Mentre no remunta el turisme, s'estudiarà un finançament alternatiu.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
El president de la Generalitat, Quim Torra, compareix avui davant del Tribunal Suprem en una vista que pot acabar amb la seva inhabilitació.
El Suprem ha d'analitzar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va decidir inhabilitar Torra durant un any i mig per l'exercici de càrrecs públics. En el seu dia, recordem, el TSJ va condemnar el president de la Generalitat per desobediència, quan no va retirar la pancarta en defensa dels presos ni els llaços al Palau de la Generalitat durant el període electoral del passat abril. Si finalment el Tribunal Suprem ratifica la sentència, es posaran en marxa els mecanismes per designar un nou president o per anar a eleccions. La decisió del Suprem es preveu que es conegui els propers dies. Avui Torra arribarà al tribunal acompanyat del vicepresident Pere Aragonès, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri.
I és que el judici al Suprem i el futur polític del president català van estar presents en la primera jornada del debat de política general al Parlament, que va començar ahir. Un debat que va certificar les diferències entre els partits independentistes. Durant la seva intervenció, Torra va allunyar un possible avançament electoral que reclamen des de l'oposició i també els mateixos socis d'Esquerra Republicana.
Tot i això, finalment, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP han pactat una resolució en defensa de la presidència de Quim Torra. En el text conjunt, les forces independentistes deixen clar que només la majoria de la cambra té legitimitat d'atorgar o retirar la confiança al president. A més, també reivindiquen la voluntat sobirana de la ciutadania de Catalunya per damunt de qualsevol intimidació. Aquesta resolució es votarà demà en l'últim dia de debat al Parlament. Durant la sessió d'ahir, el president Quim Torra va advertir que el Tribunal Suprem i el govern espanyol obrien un període d'inestabilitat a Catalunya.
I com els he dit, i ho repeteixo, el meu compromís és i serà sempre servir el meu país fins a les últimes conseqüències i fins l'últim minut de la meva presidència. Perquè hi ha un estat instal·lat en la venjança que vol inhabilitar un president de la Generalitat, per haver defensat la llibertat d'expressió.
La gestió d'aquesta legislatura no s'entén sense la Covid-19 i tampoc es pot deslligar de la voluntat de ser un país lliure i de la repressió com a mar de fons.
Des de l'oposició, tots els partits van aprofitar per reclamar al president que convoqui eleccions. Una petició en la que van coincidir des de la CUP fins al Partit Popular, passant per socialistes i també els comuns. El líder de l'oposició, Carlos Carrizosa, aprofitava el seu discurs per acomiadar el president i qualificava la legislatura d'improductiva.
Ustedes no van a conseguir bloquear Cataluña, no toleraremos que sigan empobreciendo Cataluña, no consentiremos que sigan degradando nuestras instituciones, no permitiremos que secuestren el futuro de todos los catalanes, no permitiremos que nos hagan rehenes de sus delirios. Vamos a recuperar Cataluña porque es posible y porque los ciudadanos catalanes lo merecen. Señor Torra, adiós.
Coses en plan econòmic. S'espera que en les pròximes hores CaixaBank i Bankia segellin per fi la fusió de les dues entitats financeres. Es tractaria d'una absorció amb la que CaixaBank es mantindria com a marca comercial i s'especula també que el seu pes seria del 75%. Per conèixer més detalls d'aquesta fusió, parlem tot seguit amb Guillem López Casasnovas, que és catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra. Bon dia, senyor López Casasnovas.
Hola, molt bon dia.
Li preguntem, a l'espera de confirmació definitiva i de conèixer aquests detalls al 100%, quina valoració en fa de la fusió? La veu amb bons ulls?
En general, posant tots els aspectes junts, sí. Però, com en tota acció bancària, sempre hi ha guanys diversos. Accionistes, per una banda, en aquest cas la Fundació i el FROP, o l'Estat, per altra banda, els treballadors, aquí el color és més gris que color de rosa, i els clients. Els clients tenim els que d'alguna manera veuen més garantida la solvència de l'entitat de la que participen amb els seus dipòsits, i els ciutadans, que és l'altra partida, que en funció de com els reguladors evitin que hi hagi col·lusió bancària, en poden sortir més o menys perjudicats. Per tant, això són arestes que van cadascú amb la seva lògica diferenciada.
Per tant, caldrà estar a l'aguait d'aquests detalls. A la pràctica explicaríem que CaixaBank tindrà tres vegades més pes que no pas Bankia, no? Que es convertiria, per tant, també en aquest primer banc d'Espanya.
Sí, perquè els qui ens escolten siguin conscients, estem davant dues entitats que estan al seu valor real de cotització en borsa està molt per sota del seu valor en llibres, en un cas a la meitat i l'altre en una tercera part. Per tant, són entitats que aquest reforçament, en principi, ja els hi va bé, almenys des de la perspectiva del que pensen els accionistes que posen els seus calés en el mercat accionarial. Per altra banda, els detalls que sabem, ja fem 12 anys en el Banc d'Espanya com a conseller de govern i, òbviament, s'han mogut amb una certa, bueno, en total, pràcticament opacitat, perquè hi ha elements de confidencialitat que no permeten saber més enllà del que sigui el resultat final que es comuniquin. Amb tota aquesta negociació es veu una certa simetria, perquè en realitat els dos propietaris de les dues entitats, més enllà de qui és el president, és la Fundació Bancària La Caixa, que vol dir el senyor Feiner, i per l'altra banda és el FROC, que vol dir l'Estat, i aquests dos són els que han negociat, però la posició de l'entitat Caixa des de les seves presidències respecte de la de Bankia ha sigut bastant asimètrica, perquè en un cas, que és el cas d'Alberi Golzarri, que és el president de Bankia, sembla que continuarà al front de la nova entitat. Després també cal dir que el múscul financer que tenen aquestes dues entitats fa molt difícil no només la filtració de les notícies, sinó com es comuniquen aquestes notícies. I llavors és de fer sempre segones lectures, que fan molt complicat fer una valoració final de l'acord.
Doncs esperarem a conèixer els detalls per poder ampliar, evidentment, tota aquesta informació. Guillem López, Casas Noves, catedràtic en Economia a la Universitat Pompeu Fabra. Gràcies per atendre la trucada de la xarxa.
Moltes gràcies, que tingueu bon dia.
I ara fem un apunt més en matèria econòmica. Aquesta matinada s'ha tancat un preacord entre els sindicats i Saint-Gobain per desbloquejar el polígon de Bellvei. L'acostament arriba després de l'oferta del govern i l'executiu espanyol d'ajudar econòmicament l'empresa. El preacord s'haurà de ratificar aquest matí en una assemblea de treballadors. El conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, que dimarts es va reunir amb els representants de la plantilla a l'Arbós, ha celebrat l'acostament com una bona notícia i el govern i l'executiu espanyol han ofert a l'empresa suport econòmic perquè allargui un any més la seva producció. Les restriccions pel coronavirus vigents a Girona, Salt, Barcelona i una quinzena de municipis de l'àrea metropolitana afecten més del 35% de la població de Catalunya. Cal sumar-hi també la pròrroga de mesures a pobles de la Noguera. I per contra, al Segrià, a partir d'avui s'aixequen les limitacions com la que afectava l'ocupació interior i exterior de bars i restaurants. Saludem ara mateix els companys de Lleida Televisió, en Josep Cambrai i la Eva Cortijo. Eva, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, unes limitacions que queden aixecades a partir d'avui amb aquests locals, bars i restaurants del Segrià i de Lleida Capital i de sis pobles del Segrià que ho han estat patint durant tot el mes de juliol i també durant tot el mes d'agost. Nosaltres volem veure com s'ha viscut tota aquesta etapa amb un dels propietaris de restaurants d'aquí de Lleida, el Josep Viladegut. Josep, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo que celebreu, no?, aquest final de les restriccions que el Segrià, Lleida i aquests sis pobles heu tingut.
Doncs sí, estem contents ja de que poquet a poquet puguem tornar a una certa normalitat, que encara no ho és del tot, i esperant doncs, que la gent també s'animi doncs, a tornar als bars i restaurants i que se doni compte de que doncs, tenim unes mesures de seguretat que permeten que ho puguin fer amb tota la tranquil·litat.
Es parla que durant aquest mes de juliol i agost s'han perdut uns 10 milions d'euros amb consumicions. Explica'ns una mica la teva història. Tu al seu moment vas tancar, vas tornar a obrir i després, clar, evidentment, vas tornar a tancar i ja a l'agost ja definitivament vas decidir obrir només amb el Per Emportar.
Sí, correcte. Molta gent tenia molta por. A més, els que no en tenien havien marxat moltes persones de Lleida de vacances o a segones residències i aleshores aquests factors van fer que prenguéssim la decisió de només treballar amb fer menjar per emportar amb el takeaway durant el mes d'agost. Aleshores, ja al setembre hem tornat a obrir i poquet a poquet veiem que la gent doncs, va tornant als restaurants.
Heu tornat a obrir, però no encara s'ha aixecat l'ERTO a tot el personal que tu tens.
No he pogut. Si treballem al 50% i tenim un 50% de volum de feina, o menys, no puc treballar amb els mateixos treballadors. Desgraciadament, n'hi ha uns quants que encara estan a l'ERTO i alguns que estan de forma parcial. Aleshores, esperem que poquet a poquet les xifres puguin tornar a lo que eren abans de la pandèmia i aleshores que puguem incorporar al 100% a tots els treballadors.
Com han anat aquestes dues primeres setmanes del setembre? Em comentaves que la primera més o menys bé, però aquesta dels nens és fluixeta.
Sí, aquesta ho és cada any. La setmana passada va ser força bona, millor del que esperàvem, i aquesta portem aquests dies d'aquesta setmana, que cada any quan els nens comencen a l'escola doncs es nota una baixada, tot i que també com sabem que és tots els anys igual, no l'associem només a la pandèmia.
Què et diuen els clients de tota la vida o els que venen ara quan ja poden tornar a venir? Que hi ha ganes de tornar?
Sí, hi ha molta gent, sobretot gent gran, que ens ha visitat aquests dies, que molts d'ells que feia molt temps que no sortien a restaurants i ara poquet a poquet es comencen a animar a fer-ho. Hi ha gent que ho ha passat molt malament també, hi ha gent que es preocupa i que doncs, són gent gran, delicats de salut, i aquestes persones, doncs, moltes d'elles no han tingut vida social durant molts mesos.
Des de la Federació d'Hostaleria es diu que un 40% dels restaurants i bars ja no aixecaran la persiana ara, que no la podran aixecar. Tu més o menys tens els càlculs de quan podràs tornar a readmetre o treure de l'ERTO la gent que et falte?
La veritat no ho sabem. Ens hem d'anar adaptant a mesura de que les diferents fases que puguin haver a l'hora de treure la totalitat de les restriccions i després que les persones es puguin tornar a sortir a sopar, a fer un cafè, a esmorzar. Aleshores, la veritat és que ens hem d'anar adaptant pas a pas a les situacions que aniran venint.
Doncs Josep Viladegut, moltes gràcies. Doncs aquest desig de la gent de Lleida que es pugui tornar a animar, a sortir, a fer cafès, als restaurants, aquest sector de l'hostaleria que aquí a Lleida, ciutat i als pobles del Segrià s'ha sentit molt castigat.
Gràcies als companys de Lleida Televisió. Hem d'explicar també que es doblen les aules tancades en només 3 dies de curs escolar. En són ja 34 i pertanyen a 27 centres, incloent-hi escoles, també instituts i llars d'infants, i es reparteixen per gairebé tot el territori. Des del Departament de Salut asseguren que estan preparats per afrontar la situació. Els dos secretaris generals n'han fet balanç. La informació de la nostra companya Maite Polo.
A Barcelona, els grups confinats han passat de 4 a 8. També hi ha aules tancades a Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Gavà, Centelles, Manlleu, Balenyà i Sant Feliu de Guíxols, entre altres poblacions. El secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ha assegurat que estan preparats per a una multiplicació dels casos i demana que no es vegi com quelcom estrany.
Ho hem preparat justament per atendre casos a les escoles, perquè sabem que n'hi hauran i no ens haurem de sorprendre si en els demà doncs, resulta que s'ha multiplicat per 2. Estem preparats.
Ara mateix hi ha 72 mestres i professors amb coronavirus i 54 alumnes i estan confinats igual que els seus contactes estrets, 285 docents i 516 estudiants. Si en una classe hi ha un nen o nena amb símptomes i es fa la PCR a tot el grup bombolla, es recomana que els germans de tots aquests alumnes també s'aïllin a casa. En canvi, si es fa un cribratge en una aula i es troba un nen o una nena positiu, el grup bombolla se'n va a casa, però el germà, segons Ramentol, en principi no cal.
Mentrestant, des del sindicat Ustequestés es continua denunciant l'incompliment de promeses per part d'ensenyament. 3 dies després de l'inici de curs es parla d'un retorn precipitat, també confús i poc segur. Adverteixen que les dades de contractació de professorat no quadren. Dels 3.200 docents promesos arreu del territori, al final només n'han acabat arribant 2.500 i, per tant, ni es compleixen la ràtio ni es mantenen les distàncies de seguretat.
I precisament amb l'objectiu d'agilitar aquestes proves en l'àmbit educatiu, a partir de dilluns començaran els testos massius a escoles i instituts de Girona. Es faran en centres ubicats en zones amb més incidència de la pandèmia. Això ho ha explicat el director territorial d'Educació a la Televisió de Girona.
L'inici de curs ha estat accidentat i ja s'han hagut d'aïllar diversos grups a comarques gironines perquè hi havia un positiu de Covid-19. Des d'ensenyament expliquen que, dintre de tot, el curs ha començat amb normalitat i que han pogut respondre ràpidament als primers positius. També expliquen que la setmana que ve començaran a fer testos massius a diversos centres educatius i que la seva proposta era incloure una cinquantena de centres.
Alumnes, professors, personal de suport, del tipus que sigui, monitors, gent de la neteja, administratius, tota la gent que està vinculada a l'escola passa les proves PCR.
Des d'ensenyament també expliquen que estan preparats per substituir ràpidament tots els docents que hagin d'agafar la baixa o fer quarantena a causa del coronavirus. Si bé, Expliquen que per ara no es plantegen augmentar la plantilla que hi ha als centres educatius.
Nou descens de la taxa de risc de rebrot dels contagis de coronavirus a Catalunya, una xifra que mesura com avança la pandèmia i que ara mateix se situa en 154. Són 3 punts menys que la passada jornada, però encara a la franja alta. També torna a caure la velocitat de contagi, que en aquests moments és del 0,92. I també s'ha registrat un descens en el nombre de nous contagis, amb 669 nous positius confirmats en prova PCR. Els ingressos hospitalaris, en canvi, han crescut lleugerament i de nou s'han comunicat també noves víctimes mortals, en aquest cas 3.
I en aquest context, els centres hospitalaris de referència continuen investigant amb nous tractaments per plantar cara a la Covid-19. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona qualifica de molt positius els encerts assolits fins ara en fàrmacs com el Remdesivir, i aquests dies estan a punt d'iniciar nous assajos clínics amb altres medicaments. És una crònica de Mar Martínez des de la Televisió de Badalona.
Des dels Germans Trias expliquen que aquests tractaments, d'entre els quals el fàrmac Remdesivir i el seu ús precoç, han permès reduir la mortalitat del coronavirus. Un descens també possible per la planificació que han permès els cribratges massius i perquè l'edat mitjana de les persones ingressades ha baixat. L'hospital està pendent de sumar nous tractaments a partir d'aquesta setmana.
Estem iniciant assajos clínics amb també Malena Lletja, amb altres fàrmacs que vindran, que són anticossos monoclonals, que començarem, estem a punt, ens falta l'okay de l'Agència Espanyola del Medicament, però ja estem llestos per començar aquests assajos segurament la setmana que ve o l'altra.
El Germans Trias és un dels hospitals a nivell internacional que investiguen la confecció de vacunes. Des d'allà valoren que les adversitats que apareixen en els assajos clínics són part del procés d'estudi de totes les vacunes i que la d'Oxford està seguint un procés amb garanties.
Es va imposar el Girona per 3-1 en un nou amistós per preparar l'inici de Lliga. Els golejadors van ser Leo Messi, anotant-ne 2, i Coutinho. Per als gironins va marcar Samu Saiz. D'altra banda, avui és el dia en què els impulsors de la moció de censura contra la directiva blaugrana han de presentar les signatures. A les últimes hores han afirmat que la recollida anava a bon ritme, tot i que no han pogut assegurar si s'aconseguirà l'objectiu de les més de 16.500 que necessiten per tal que aquesta iniciativa prosperi.
I d'altra banda, l'Espanyol ha començat la competició i lidera la classificació de segona divisió després de la primera jornada. La victòria i també la bona imatge davant l'Albacete han despertat la il·lusió de l'equip i l'afició. L'objectiu de la temporada és l'ascens i tant per pressupost com per plantilla, els blanquiblaus són els grans favorits per aconseguir-ho.
I en handbol, el Barça debutarà avui a la Lliga de Campions a la pista del Zaporizhia ucraïnès i ho farà amb absències destacades. A la de Xavi Pascual, en quarantena per positiu del seu fill, s'hi sumen les d'Enguessant i Dolenek per lesió. Tampoc no ha viatjat Blas Jang per la seva imminent paternitat. En tot serà el segon entrenador, Fernando Barbeito, l'encarregat de dirigir l'equip en el debut continental.
En bàsquet, la Lliga Femenina permetrà que entrin aficionats als pavellons. L'Espart Girona s'estrenarà aquest diumenge davant l'Estudiantes amb la presència de 2.150 aficionats a les graderies de Fontejau. Els seguidors del Cadí La Seu, per la seva banda, també podran tornar a veure els partits al Palau d'Esports. El primer serà dissabte contra el Casademont de Saragossa, amb un aforament màxim del 40% de la grada. La màxima divisió del bàsquet femení es va presentar amb la novetat de comptar amb 16 equips per l'absència de descensos.
La pandèmia endarrereix indefinidament la finalització de la Sagrada Família que estava prevista pel 2026. Això significa que la Basílica no estarà culminada coincidint amb el centenari del naixement d'Antoni Gaudí. La causa d'aquest retard és la reducció de visitants per la caiguda del turisme, que s'ha traduït en una reducció significativa dels ingressos. Dels 100 milions d'euros de pressupost del 2019 es passarà a només 17 milions. De moment, el pressupost permetrà acabar la Torre de la Mare de Déu l'any que ve. El president delegat de la Junta Constructora del Temple ha explicat que els diners s'aconseguiran com calgui.
La sala Trono de Tarragona desafia la pandèmia i prepara una tardor teatral ambiciosa, amb 18 espectacles i 51 dies d'actuacions. Per mantenir l'aforament actual de la sala, els promotors han arribat a un acord amb l'Ajuntament per tal de poder utilitzar la platea del Metropol, de forma que, a cada actuació, hi pugui haver 150 persones garantint la distància social. Des de TAC12, Miquel Rosic ens en dona més detalls.
La Sala Trono engegarà la programació per Santa Tecla, recuperant una producció pròpia que ara celebra 10 anys. Joan Negria i Albert Triola tornaran a córrer la Marató de Nova York entre el 19 i el 23 de setembre, espectacle que el gener farà temporada estable al Teatre Aquitània de Barcelona. A Tarragona estarà en cartell de forma paral·lela, amb No cal anar a l'Havana, en una programació doble que inclourà per qui vulgui sopar al Jardí del Metropol. L'empremta tarragonina tindrà pes en una programació que inclourà dos espectacles dirigits per Marc Jornet, Flors Carnívores i La Ruta de la Palta, i un altre, pel també tarragoní, Roberto G. Alonso, Laberint Estriptis. A més, la programació inclourà dos espectacles produïts per l'Aula de Teatre de la URB i Sona Salata a través d'un concurs.
Crec que és la millor proposta, que les companyies que surten d'aquest concurs es preparin per poder presentar-se a la Sala Trono i que aquest espai li doni la difusió i el suport a nivell de distribució que necessitin perquè puguin tenir més recorregut més enllà de Tarragona.
La nova temporada de la Sala Trono, que ja es pot consultar a la seva plana web, inclourà també l'habitual col·laboració amb el Festival de Teatre Màgic i recuperarà algunes de les propostes que la pandèmia va ajornar durant la passada primavera.
Després de l'èxit de Gina, Maria Climent ja treballa en la seva segona novel·la. Ara l'escriptora ampostina té el repte de complir les altes expectatives que hi ha dipositades en ella. Amb Gina, la Parla del Delta va trobar una finestra per on mostrar-se a tot Catalunya. És una informació de Canal 21 Ebre.
Maria Climent ja ha començat a escriure la seva segona novel·la, molt esperada per centenars de lectors i lectores que es van enamorar de Gina. L'escriptora ampostina reconeix que sent una mica de pressió per repetir la bona acollida de la seva òpera prima, un veritable èxit editorial arreu de Catalunya. Climent és conscient que escriure un segon llibre de vegades és encara més complicat. A més, ara per ara descarta convertir Gina en una trilogia.
Està clar que jo no vull que s'acabi aquí la meva carrera literària, diguéssim. Que vull escriure més i vull publicar més novel·les. Sí que he començat a escriure una segona. El que passa és que clar, ja em va avisar la meva editora que el segon llibre és el més complicat d'escriure, perquè si el primer ha funcionat hi ha com una certa expectativa, no? Ja, sobretot la pròpia.
L'escriptora també ha celebrat que Gina hagi contribuït a situar la Parla i la gent del Delta en l'imaginari del país.
I entre tots els concerts en streaming que ahir es van poder veure del Mercat de Música Viva de Vic, els espectadors de les televisions locals van poder gaudir de l'actuació de Les Migues. Són quatre dones amb una fusió de cultures, guitarres i veus, però amb el toc del violí, que les fa inconfusibles. Amb 15 anys de trajectòria, han actuat per tot el món i van estar nominades als Grammy Llatins de 2017. Avui en streaming i a les televisions locals serà el torn de Mi Capitán.
La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa. El Pou.
Avui al Pou volem parlar amb una investigadora catalana, però que treballa a l'Institut Químic d'Estrasburg, la Nàdia Tarifa Mateo, que el que està fent és investigar què menjàvem fa molts, molts, molts anys. Per parlar-ne, la tenim aquí avui, aquí a l'estudi al Pou, i el que volem saber és doncs, que ens pugui explicar una mica també de quina manera es pot saber què menjàvem i, evidentment, quina era la dieta dels nostres avantpassats. Nàdia, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-me.
Com se sap què menjàvem? Perquè, veus, si se'ns fa malbé el menjar de la nevera en una setmana, en milers d'anys...
Sí, sí, és una mica complicat. De fet, quan comences amb aquest món, penses que no, és impossible saber això, no? Doncs bé, el que hem estat fent aquest estudi des de fa 5 anys i que ara continuem a Estrasburg, es tracta sobre analitzar jaciments neolítics a la península Ibèrica, que, com bé sabreu, doncs, el neolític és un impàs molt important per nosaltres econòmicament. Passem de caçar i recol·lectar, és a dir, de viure del que la natura pot, per sort, portar-nos, a controlar tota aquesta natura i que ens pugui abastir d'aquests aliments que nosaltres necessitem, com és la domesticació dels animals i les plantes. Així doncs, quan un cop cuinem en aquestes olles, que també s'inventen en aquest moment, és a dir, que hi ha uns canvis molt sobtats, no només econòmics, sinó també tecnològics.
Quan hem de començar a posar armaris a la cuina, perquè ja tenim instruments, no?
Ara? Exacte. Ara ja no fem brases i espetes, sinó que ja tenim uns recipients que ens permeten bullir. De fet, bullir uns productes que potser eren tòxics fins aleshores, però que el fet de bullir-los ens permeten menjar-los, que siguin comestibles, ens obre un ventall molt més gran de productes consumits. Però, a l'hora de cuinar-los, si no freguem els plats, i sobretot en aquest tipus de recipients que són argilosos, molt porosos, queden encapsulades aquestes molècules de tot el menjar que s'han cuinat.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Pere Gilard. El president de la Generalitat, Quim Torra, compareix avui al migdia davant del Tribunal Suprem a Madrid en una vista que pot acabar amb la seva inhabilitació. Una probabilitat bastant alta després de la condemna en primera instància per desobediència que ja va emetre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en l'afer de les pancartes i els llaços grocs en edificis públics. D'on venim i com anirà aquesta vista? Marta, Patricio, bon dia.
Bon dia. La vista és previst que comenci a les 12 del matí, on un tribunal de 5 magistrats escoltarà els arguments de la defensa de Quim Torra contra la condemna d'un any i mig d'inhabilitació dictada per desobeir la Junta Electoral Central. Recordem que va demanar a Torra retirar la pancarta en suport als presos polítics i també als símbols independentistes de la façana de la Generalitat durant el passat període electoral. Per cert, dels 5 magistrats encarregats d'estudiar el recurs del president Quim Torra, 3 d'ells van participar de la sentència del procés. I mentre la defensa de Quim Torra tornarà a demanar l'absolució, la Fiscalia defensarà davant del tribunal que confirmi la condemna, un fet que, de confirmar-se, suposarà la inhabilitació directa de Quim Torra.
Gràcies, Marta. La compareixença del president al Suprem suposa un parèntesi al debat de política general al Parlament, que reprendrà demà. I a partir d'avui s'aixequen les mesures i restriccions a l'hostaleria a la comarca del Segrià. Això permetrà als bars i restaurants recuperar la totalitat de l'aforament. En declaracions a la xarxa, fa pocs minuts, l'alcalde d'Alcarràs, Manel Ezquerra, es mostrava satisfet per les xifres que han permès l'aixecament i atribuïa el mèrit a la ciutadania.
Estem molt contents, fem una valoració molt positiva, de la qual també, principalment, hem de responsabilitzar a la ciutadania. El mèrit, millor dir, no? Ells són els que, a base de conscienciació, han aconseguit tallar aquestes cadenes de transmissió o minimitzar riscos per al contagi.
Tot i això, Ezquerra no ha estalviat crítiques a Salut per considerar que s'ha penalitzat excessivament el Baix Segrià. Mentrestant, Girona, Salt, Barcelona i l'àrea metropolitana segueix afectada per restriccions derivades del coronavirus, representant més d'un 35% de la població de Catalunya. I s'han tornat a doblar en un dia els grups confinats a les escoles i instituts i ja en són 34 a tot Catalunya. Un dels centres que ha pogut tornar a la feina aquest dimecres és l'escola Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts, que ha començat el curs després de l'ajornament de l'inici de classes per un positiu d'una treballadora i quarantena de part de la plantilla. Més detalls des de Ràdio Sant Vicenç dels Horts. Eva García.
Aquests tres dies de retard han servit per copsar l'experiència de la resta d'escoles de Sant Vicenç i per fer algun ajust al protocol del centre. La directora Carme Galobardes confia que el curs sigui tranquil i destaca la importància que té ara recuperar la confiança de l'alumnat.
L'objectiu que tenim és acollir aquests nens i acompanyar-los i recuperar aquells nens que vam deixar el 13 de març. Tot aquest enrenou que hi ha hagut no ens ha ajudat gens. I ara els nens, doncs, suposo que ens miren amb una altra mirada, no? I hem de fer aquest canvi de mirada.
Durant aquests tres dies que ha trigat a començar el curs, s'han garantit els àpats dels 112 alumnes del Joan Juncadella que tenen beca menjador.
Doncs gràcies, Eva, des de Ràdio Sant Vicenç. I pel que fa als esports, els impulsors de la moció de censura contra la directiva blaugrana han de presentar avui les signatures obtingudes. Per a que la iniciativa prosperi, caldran 16.500. I en l'àmbit esportiu, el Barça va superar ahir el Girona en un altre amistós de pretemporada per 3-1, en un amistós en què Messi va marcar dos gols i Coutinho va marcar l'altre per part de l'equip blaugrana. De moment, això és tot per ara. Gràcies per la seva atenció.
Passen ara 4 minuts de les 9 del matí. És el moment del Notícies en Xarxa de fer el relleu de cara a aquesta tercera hora. Vanessa Raja, molt bon dia.
Molt bon dia, Teis.
Quins temes tractareu?
Doncs mira, en uns minuts ens ocuparem d'una de les notícies que, de fet, estem comentant ja des de les 7 del matí, aquesta fusió entre CaixaBank i Bankia. N'hem estat parlant ja. Volem recollir més impressions, en aquest cas, la dels treballadors d'aquestes entitats bancàries, molts dels quals veuen perillar la seva cadira. Un pas més cap a la transformació del panorama bancari del país i que acabarà repercutint de forma inevitable sobre els seus treballadors. En parlarem d'aquí uns minuts. I també ens ocuparem d'un sector que també ho està passant molt malament a nivell laboral, és el sector dels espectacles i dels esdeveniments, pràcticament paralitzat des de l'inici de la pandèmia. No estem parlant d'actors o actrius o directors de teatre, sinó de tècnics de so, de fotògrafs, de maquilladors, d'il·luminadors, personal de seguretat, una legió de personal que és invisible als nostres ulls, però que és imprescindible per poder gaudir de l'oci i dels espectacles. Aquest vespre faran una crida general sota el lema Alerta Vermella i en parlarem en breu amb una de les seves portaveus. I en el tram final d'aquesta tercera hora el dedicarem a parlar de la vacuna de la Covid. Encara no existeix, però hi ha una batalla carnissada entre científics, farmacèutiques i els mateixos països per fer-se amb el descobriment. Mai s'havia treballat de forma tan global en la lluita contra una malaltia com ara, i això té els seus pros i els seus contres. Doncs bé, en parlarem amb Rafael Villasant Juan, que és director d'anàlisi i desenvolupament global de l'Institut de Salut Global de Barcelona, que en sap un niu de com funciona això de la investigació i del mercat de les vacunes. Un món que va més enllà de la ciència. Abans de tot plegat, però, posem-nos al dia de com està el trànsit a aquesta hora des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs ara mateix ja millora la situació a la corona de Barcelona. Ha passat el tram més fort de l'hora punta. Queden algunes retencions a la Pota Nord, a la C31 d'entrada a Barcelona per Badalona i també a la B23 des de Sant Feliu per enllaçar amb l'Avinguda Diagonal. A la zona del Vallès també queden algunes retencions ara a la C17. Les ubiquem a Parets del Vallès, com cada matí, en sentit Vic. I per últim, acabem aquest repàs fixant-nos en la situació de les dues rondes. Densitat, sobretot, en totes dues direccions a la ronda de dalt. En canvi, a la ronda litoral només es formen retencions ara a l'altura del Fòrum en sentit Llobregat. Això és tot, és el RAC. Bon dia.
I enllestim amb la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui tindrem un temps força ennuvolat en general arreu de Catalunya degut al pas de núvols alts i mitjans que ara al matí ja deixaran el cel mig ennuvolat a la meitat oest i que amb el pas de les hores s'aniran estenent a la resta de Catalunya i que localment poden deixar el cel molt ennuvolat. Ara al matí també tindrem alguns núvols baixos a l'Empordà i a la tarda creixeran nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, també al massís del Port, i és possible que de forma aïllada pugui caure algun ruixat. La temperatura, malgrat tots aquests núvols, continuarà sent força alta. De fet, al Pirineu ens podem acostar fins als 28 o 29 graus de temperatura màxima i a la resta del país la màxima en general es mourà entre els 28 i els 33 o 34. El vent en general serà fluix i atenció perquè demà el pas d'un front podrà portar pluja arreu de Catalunya ja al matí a les comarques de Tarragona i Lleida i amb el pas de les hores s'anirà estenent a la resta del país i a més atenció perquè puntualment la pluja podria arribar a ser forta. A més, demà baixarà una miqueta la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
És una de les notícies del dia, el bateig de foc de l'anunciada fusió entre CaixaBank i Bankia. Avui es farà el primer pas i és l'aprovació d'aquesta absorció per part dels respectius consells d'administració. I diem absorció perquè CaixaBank es mantindria com a marca comercial i el seu pes seria d'un 75% dins de la nova entitat. Un cop consumada aquesta suma d'entitats, previsiblement d'aquí unes setmanes, la nova entitat serà el banc més gran d'Espanya, amb gairebé 7.000 sucursals i 51.000 empleats. Amb aquesta xifra ja són moltes les veus que apunten cap a un reajustament de treballadors i també d'oficines. D'això precisament en volem parlar i ho fem amb el senyor Ricard Ruiz Palacio, que és secretari general de Comissions Obreres a CaixaBank. Senyor Ruiz Palacio, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, què implicarà per a la plantilla de l'entitat com CaixaBank, que ja és prou gran, la unió d'aquests dos bancs? Què temen?
Bueno, ja és una fusió que, com has dit tu, farà un grup que, pues, que ocuparà entre els dos bancs. Ara mateix estem al voltant d'unes 44.000 persones i 51.000 seria incloent el que en diem el grup CaixaBank, no? Entre els quals està el banc BPI de Portugal i altres empreses, pues, que treballen 100%, diguéssim, són 100% de CaixaBank, que treballen, pues, per donar serveis diferents al banc. I evidentment, si mirem el que ha passat en aquests últims anys, no?, en aquests 10 últims anys, que des de que van començar les fusions, abans hi havia hagut altres, sempre quan hi ha una operació d'aquest tipus, pues, al final la direcció de la nova empresa planteja uns excedents de plantilla, i aquí, bueno, aquí el que nosaltres intentarem fer és pues, arribar a un acord, un procés de negociació que ens porti que totes aquestes sortides que es puguin plantejar pues, siguin sortides voluntàries i que amb unes condicions econòmiques prèviament acordades amb aquest, pues, amb aquest negociació que és necessari. Però això és basat amb el que ja ha passat amb totes les fusions bancàries que hi han hagut ja abans havien començat les primeres coses fa molts anys, no? El Central amb l'Hispano o el Santander amb el Banesto, ara últimament el Popular, sempre hi ha aquests excedents perquè en general el que és, bueno, hi ha una duplicitat moltes vegades amb la xarxa d'oficines, una duplicitat en els serveis centrals, i a més això amb un procés que ja estaven immersos tant CaixaBank com Bankia, de que ja s'estaven reduint les plantilles. A Bankia es va fer un ERE l'any 2018 i a CaixaBank es va fer l'any passat, el 2019, i bueno, que ja s'està aquest procés de tancament d'oficines i de sortides de plantilla, pues, ja està en marxa en general el sector. I clar, una fusió, pues, fa que aquest nombre de sortides, pues, sigui, hagi de ser una mica més gran. I entenem que ho plantejaran així. La fusió, com dius, sembla que avui reuniran els consells, han de convocar les juntes d'accionistes, que són les que han d'aprovar l'operació, i després, pues, els organismes reguladors que toqui s'han de pronunciar, amb el qual, pues, encara parlem de setmanes bastantes de que això, el procés, estigui culminat.
Vostès ja han fet els seus números de quanta gent pot acabar sortint de l'empresa, d'aquests 44.000 que vostè em deia?
No els hem fet perquè, bueno, primer perquè és molt difícil de dir o de pensar en una xifra, pues, perquè estem parlant d'una magnitud de plantilla, pues, molt important, i que això també dependrà del procés de tancament o d'integració d'oficines. I a més es pot mirar més de moltes maneres, clar. Pot ser que hi hagi unes sortides pues, pràcticament immediates. Vull dir immediates, dic que una vegada finalitzada la negociació amb els sindicats, però pot ser que després hi hagi sortides al llarg de, pues, de 2, de 3, de 4, de 5 anys. Això una mica dependrà de com es planteja el procés de fusió dels bancs, no? Vull dir, quina és la voluntat de mantenir oficines o en quin número, i és un procés que nosaltres entenem que quan més número de sortides d'excedent de plantilla plantegi la direcció del banc, pues, el que volem és que això sigui un procés que duri més temps, i aquestes sortides, en comptes de fer-se en un o dos anys, com ja han fet ja d'altres eres, ja a l'era del 2013 les sortides van ser al llarg de 18 mesos, perquè van ser durant de partir del 30 de juny fins, doncs es va pactar, però les sortides van ser des del 30 de juny fins al 31 de desembre del 14, és a dir, 18 mesos. O, ja han tingut processos de que això s'ha fet així, no? Dilatat amb el temps per poder fer-ho d'aquesta manera pactada i amb sortides voluntàries. I aquesta seria... Això, mantenir el màxim de llocs de treball, perquè nosaltres no volem que es destrueixin llocs de treball, però els que hagin de ser, doncs que siguin això, sortides voluntàries. I per això dic, és molt important, doncs, que si, bueno, si som capaços de, que això, de fer-ho, d'adequar, diguéssim, els anys durant els quals pot sortir la plantilla al número que marqui la direcció, doncs serà un procés molt més pacífic i molt més amable, per dir-ho entre cometes, per la plantilla.
Senyor Ruiz Palacio, una última pregunta abans de tancar aquesta conversa. Pel que em deia, s'incentivaran, suposo, això, les sortides voluntàries, treballadors que vulguin marxar de l'empresa perquè les condicions que se'ls ofereixin siguin bones, però estic pensant, per exemple, en un segment dels treballadors que per edat, per exemple, els més grans de 50, de 55, que ho puguin tenir més complicat a l'hora de després o recol·locar-se en el sector o bé tenir unes condicions avantatjoses de cara a la jubilació, que la tenen bastant, bastant propera. No sé si és el sector que més els preocupa ara mateix a nivell de condicions que, amb les quals puguin marxar de l'empresa.
Bueno, l'experiència amb altres processos que hem tingut, i a CaixaBank en portem tres eres ja, des de l'any 2013, que és el primer, després va fer un altre posteriorment el 2015, i ara aquest de l'any passat, 2019. El que hem d'aconseguir és que aquesta franja de la plantilla de més edat, i per tant més propera a el que seria una jubilació o una jubilació anticipada, les condicions de sortida siguin prou bones perquè s'assimilin o siguin semblants a el que seria una prejubilació, és a dir, quan hi ha unes condicions que els hi permeti arribar a la jubilació anticipada de la Seguretat Social, pues això, en condicions de prejubilació. Evidentment, pues no és amb el 100% del sol, però sí que són unes condicions que permeten, o sigui, i sempre hem pactat diferents condicions, no? per la població de més edat seria així com està explicat, i per la gent més jove el que seria és unes indemnitzacions que el que permetin és que, com dius tu, mentre es busca una altra feina o s'emprèn una activitat per compte propi, tenir un coixí econòmic que permeti fer aquest canvi de rumb en quant a la vida laboral. No? Són diferents, com dius tu, sempre hem tingut en compte en els tres eres, i així també ho hem fet en el 2018 a l'ERE de Banc, que també s'ha fet igual, i amb altres processos, perquè també això que et parlo és una mica el model d'ERE que hem anat pactant a la majoria del sector bancari. Sí, incentivar les sortides voluntàries, però tenint en compte que hi ha un segment de la plantilla que això ha de ser pràcticament que el porti a la jubilació anticipada de la Seguretat Social, que amb les condicions que hi ha avui dia, amb la regulació que hi ha, si vens d'un ERE, això permet sortir dos anys abans, fins i tot quatre, del que seria l'edat ordinària, el que és 65, doncs podríem agafar, o sigui, pot agafar la jubilació anticipada de la Seguretat Social el 60, a partir del 61, i el que tingués el 67, perquè ha començat a cotitzar més tard, doncs seria a partir del 63. Però sempre el que hem pactat és això. Que,
sens dubte, és...
Que arribar al 63 com a jubilació anticipada, i a partir del 65 ja la jubilació, diguéssim.
És un front de negociació que s'obre, evidentment, amb aquests processos. Com vostè deia, no és el primer que CaixaBank viu, per tant serà un mes amb tots els condicionants que això implica i amb també la situació actual, que tampoc és fàcil a nivell laboral. Moltíssimes gràcies, senyor Ricard Ruiz Palacio, secretari general de Comissions Obreres a CaixaBank. Que vagi molt bé, molta sort, segurament tindran l'oportunitat de parlar més endavant de com va tota aquesta negociació. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
I de fet, la imatge dels consells d'administració d'aquests dos bancs serà una de les fotografies al dia, però l'altra la tindrem al vespre i a diverses ciutats del país on hi ha previstes concentracions per demanar mesures urgents per la supervivència del sector dels espectacles i dels esdeveniments. Perquè és un sector que va més enllà de les cares més visibles. Al darrere de tot plegat hi ha una munió de treballadors que per nosaltres potser són invisibles i que a més fa mesos que no cobren. És un dels àmbits més perjudicats per les restriccions imposades per la Covid i ja ho diuen, van ser dels primers a no baixar les persianes i preveuen que seran els últims a recuperar-se. Els actes avui els promou el moviment Alerta Vermella i ara parlem amb la seva portaveu a Barcelona, la Laura Singla. La podem saludar ja. Laura, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
S'han fet moltes protestes o concentracions o manifestos reivindicant recuperar la bona salut dels espectacles. Però vosaltres voleu donar visibilitat a aquesta part de treballadors que no es veuen però que són imprescindibles, no?, per fer un esdeveniment o qualsevol espectacle. És això?
És això, tal com dius. Correcte. Sí, sí. Aquest moviment aglutina a treballadores, treballadors del sector, empreses, de tot tipus dins de doncs aquest sector que ara mateix, com bé dius, portem des del mes de març parats.
Clar, estem parlant de tècnics de so, tècnics de llum, personal de seguretat, bé, tot aquell personal que dèiem, que no es veu però que hi són allà i que són imprescindibles perquè es pugui celebrar qualsevol esdeveniment. A més, amb aquesta crida d'Alerta Vermella fareu, diguéssim, concentracions arreu. Vull dir, és una manifestació massiva, no és només a Barcelona, sinó que la fareu com a mínim a Catalunya a les quatre capitals.
Sí, són 28 ciutats de l'estat espanyol que de manera simultània farem aquesta acció avui. És una mobilització, en algunes ciutats sí que es fa un petit recorregut, altres és simplement una concentració estàtica, des de les 9 fins a les 9 i mitja, que és quan es fa la lectura del manifest. Tot això es retransmetrà a través del Facebook Live d'Alerta Roja. Tothom qui vulgui podrà seguir en directe les diferents concentracions i un cop acabada la lectura del manifest, doncs a recollim i a seguir lluitant.
Es fa estrany parlar de concentracions amb la situació que tenim ara, però suposem que ja heu previst totes les mesures de control, distància, mascaretes, etcètera, etcètera, respecte a altres concentracions que s'han fet, perquè parlar de concentracions amb la Covid és bastant estrany, com a mínim. En tot cas, tenim aquestes 28 concentracions aquest vespre, en el cas de Barcelona, per exemple, serà a l'Avinguda Reina Maria Cristina, on fareu lectura d'un manifest. Laura, explica'ns ara mateix així ràpidament, quatre pinzellades, quin diagnòstic hi ha amb el sector? Quina és la situació actual?
Estem tocats de mort. Estem tocadíssims. Clar, tu pensa que aquest sector és molt intemporal, vull dir, treballa molt amb la intemporalitat, no? És a dir, tenim temporades molt fortes de feina, a l'estiu sobretot, que és quan hi ha el gruix de festivals i de grans concerts, a l'hivern sol ser una temporada més baixa, aleshores els autònoms van fent, no? Et vas donant d'alta i de baixa a mesura que tens la feina, però clar, el març és època baixa, hi havia molts treballadors autònoms que estaven donats de baixa, amb la qual cosa portaven ja des de l'octubre de l'any passat esperant la temporada d'estiu, que aquest estiu no hi ha hagut temporada, no ha arribat. Parlem de molts mesos sense cap tipus d'ingrés. Sí, són situacions molt límit per moltes famílies, empreses que estan tancant, sales de concerts que estan tancant, ho estem veient, o sigui, és un drama.
Per tant, ens podem trobar amb treballadors, amb gent que faci gairebé un any que no tenen, diguéssim, cap contracte ni cap ingrés més o menys estable durant uns quants mesos, com a mínim. Zero.
Res de res. A més, la incertesa de no saber quan podrem tornar. Perquè no sabem si parlem de dos mesos més, tres, quatre, de moment, fins l'estiu. Sent optimistes, fins l'estiu del 2021 no hi ha previst reactivar-se l'activitat. No hi ha previst concerts, no hi ha previst festivals. Aleshores, jo no vull pensar com estarem d'aquí l'any que ve si no es prenen mesures.
Mesures. Parlem de les mesures. Ajudes, per exemple, Laura, vull dir, n'heu rebut, la majoria són autònoms, vull dir, s'han previst ajudes pel personal autònom.
Alguns autònoms sí, però aquestes ajudes s'acaben. Els ERTEs, en principi, s'acaben el 31 de setembre, que ja he llegit que estan pensant ampliar, però anem així, anem tot molt al dia. Jo encara no sé el mes que ve en quina situació estaré. I com jo, és que parlem de més de 700.000 famílies que treballen en aquest sector.
Quin és el teu sector, Laura?
Jo porto, doncs mira, gairebé uns 18 anys en el sector de, doncs, de la música en directe i els concerts. He treballat a Sala Razzmatazz durant uns anys, he treballat a festivals i ara estic a una promotora de concerts.
Clar, i les activitats, poca cosa, ni tan sols amb l'aforament limitat o el 50%, òbviament això tampoc us ha donat gaire oxigen.
És que no, és que a més de les sales, obrir un 20-30% de la capacitat és inviable, no, és perdre diners cada cop que obres, és que no pots, i estan ja així.
Laura, aquestes concentracions que es viuran avui, dèiem, en aquests 28 punts de l'Estat, ens consta que és l'avançala d'una gran concentració que es vol preveure a nivell global el dia 30 sí. de setembre. Quan parlem de global, a quin nivell ens estem referint?
Bé, alerta vermella, Red Alert, és un moviment que de moment formen part 8 països de tot el món, als Estats Units, a Europa, hi ha diversos països també. Aleshores, la idea del 30 de setembre és que a tots els països es faci una acció conjunta. Sí, suposo que heu vist que una mica la marca identificativa és el color vermell i la il·luminació d'edificis emblemàtics a les ciutats de color vermell, no? Entenc que vindrà una mica per aquí. Bàsicament, totes són accions molt visuals.
Bé, de fet, ja és una mica el vostre sector, eh? Per tant, ja és això de donar visibilitat i treure partit a les vostres virtuts per fer veure aquesta situació realment dramàtica per aquestes, per exemple, 700.000 famílies que viuen del món dels esdeveniments, del món de l'oci, i que ara mateix doncs, ho estan passant molt magre. Aquesta concentració avui al vespre, 9:30, quarts de 10, a les 4 capitals catalanes, en el cas del nostre país. Laura Singlen és la portaveu d'aquest moviment, en aquest cas a Barcelona. Gràcies, Laura, molta sort, que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Fem una pausa, 3 minuts, i tornem de seguida per parlar una miqueta més de pandèmia, de Covid i sobretot de la vacuna. Fins ara.
Aquí el tens.
Què fas?
Doncs estic buscant un curs de català per en John, un company de feina que ha arribat fa poc i vol espavilar-se amb la llengua.
Si voleu aprendre o millorar el vostre català, el Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos per adults, presencials i en línia de tots els nivells. Hi ha més de 146 punts d'atenció per tot Catalunya. Trobareu la informació al web del Consorci o al portal parla.cat.
Saps què? Apunta-m'hi a mi també. Sempre està bé millorar, no?
Potser que comencis millorant aquest entrepà, eh?
012, la millor resposta.
Do you need a crash course on Renaissance art? If so, without any doubt, you need to go to Florence. Back in the 15th century, Florence was a center of European trade and finance and one of the wealthiest cities of that era. It's considered by many academics to be the birthplace of the Renaissance and has been called the Athens of the Middle Ages. Today, I'll be showing you three masterpieces that are in one of Italy's most visited museums. Let's go to the Uffizi Gallery. With over 2 million visitors per year, this famous worldwide U-shaped museum was originally built for a different use. The name Uffizi, that means offices in Italian, comes from the fact that Cosimo de' Medici commissioned the building so it could accommodate the offices of the Florentine magistrates. Some of the absolutes must-see at the Uffizi are Botticelli's Spring and the Birth of Venus. The goddess is standing on a giant scallop shelf as pure and as perfect as a pearl. Filippo Lippi's Madonna and Child with two angels. As yet, there's nothing to confirm the widely held belief that the Virgin's face is none other than that of Lucrezia Butti, a young nun from Prato who went on to become Lippi's lover. Titian's Venus of Urbino. It depicts a young bride about to be dressed so that she can take part in the celebration of the ritual known in Venice as Il Toccamano. It was a ceremony held in the home and not in church, during which a young woman whose hand was requested in marriage would touch the hand of the groom to express her consent. If you go to Florence, don't forget to top up your gallery visit with a 10-minute stroll to the Gelateria La Carraia and enjoy some of the best ice creams in town.
Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Vanessa Raja.
Dos quarts de 10 del matí, us ho dèiem abans de la pausa. Aquesta última mitja hora de Notícies en xarxa la dedicarem a parlar i a pormenoritzar detalls sobre la vacuna de la Covid-19. Una vacuna que encara no existeix. Ara bé, la cursa científica, mèdica i política, també podem dir que hi ha al voltant d'aquesta vacuna, és aferrissada, és realment intensa, i no sé si hi ha gaires antecedents d'un esforç global tan important per trobar una solució a una malaltia que, ara ho escoltàvem, està fent estralls a tots els nivells, no només el sanitari, que és el més important, sinó a nivell social i a nivell econòmic. De la vacuna de la Covid en parlem durant els propers minuts amb Rafael Vilasanjuan, que és director d'anàlisi i desenvolupament global de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Què tal?
Com bon dia.
Benvingut.
Moltes gràcies.
Gràcies per venir a Notícies en xarxa. Ja ho dèiem, que és un esforç global i no sé si tenim gaire antecedents d'una investigació tan intensiva per una mateixa malaltia.
No, pensa que quan teníem les pestes i quan teníem, en fi, totes les plagues que teníem abans, doncs el nivell de la ciència no havia arribat al nivell que tenim ara, no? Jo crec que hi ha un esforç sense comparació, sense precedent, sense cap tipus d'altre, en fi, volum de cursa com el que tenim ara, no? És incomparable. No en tenim cap cas que puguem dir això és exactament igual, ni tan sols la sida, no?
Que va jo estava pensant que hi ha una malaltia com la sida, que és molt més moderna, que també hi ha molts esforços per trobar una solució, però no s'ha volcat tothom com s'ha volcat amb el coronavirus.
Hem de pensar una cosa, no? I és que tenim aquesta certa arrogància, no? De pensar que les malalties infeccioses fins ara només afectaven els països de rendes baixes, a la gent més desfavorida, no? I aquesta ha entrat per tothom. És a dir, no és veritat que la sida no hagi entrat aquí. Ha entrat, però és molt més controlable perquè només són factors sexuals, és a dir, relacions sexuals, el que dona, o sang. I per tant, el que es va fer és, d'alguna manera, s'inverteix per intentar controlar la malaltia, però com que el gruix, la càrrega de malaltia està a països on pràcticament no es preocupen, doncs es deixa una mica allà, no? Aquesta no. Aquesta ens afecta a tots. I, a més, és igual que estiguis a un país europeu com que estiguis a un país africà. De fet, hi ha països europeus que tenen un grau d'incidència més gran. Llavors, aquesta cursa és incomparable. Pensem que només amb la vacuna tenim més de 200 components, més de 200 projectes que estan investigant per treure una. Ja veurem quantes arriben.
De fet, una de les més conegudes és aquesta famosa investigació que s'està fent a Oxford, que tothom tenim aquí. Estem focalitzant molt sobre aquesta investigació. De fet, ara fa uns dies, com van dir, que paralitzaven la investigació perquè havia sortit una de les persones que està sotmetent-se a aquestes proves i havia sortit, doncs, una reacció inesperada, es va paralitzar i tothom ens va quedar com dient malament anem. Llavors, tenim massa expectatives posades en aquestes investigacions? Volem córrer massa?
Jo crec que tenim les expectatives que calen, és a dir, tothom vol tenir una vacuna i això és bo perquè també hi ha, doncs, una part de la població que moltes vegades dubta de les vacunes, no? I la vacuna és el que pot fer que s'aturi la transmissió. I això és clar, és així, és a dir, és una eina, diguem-ne, més col·lectiva que individual, és el que farà que la nostra vida reprengui l'equilibri. I quan dic equilibri vol dir que no dependre d'un virus per fer la feina, les relacions socials, l'oci, etcètera, no? I això ens ho donarà la vacuna, no hi ha cap dubte. Llavors, les expectatives són bones, però el que passa és que hi ha molts discursos, i el discurs polític no ajuda. És a dir, aquí hi ha molts interessos que estan posats per davant de la realitat científica del que és la vacuna. Quan estem sentint, tindrem la vacuna a final d'any, els Estats Units ja no diuen final d'any, diuen a l'1 de novembre. Per què? Perquè el 3 de novembre hi ha eleccions. Llavors tothom està intentant posar la seva data, que no és necessàriament la data que toca. I quan parles de la d'Oxford, el que ha passat a la vacuna d'Oxford és una cosa, jo et diria que és el més normal que pot passar. És a dir, que les altres que estan en fase molt avançada no tinguin aquest tipus de problemes, entre cometes, no és normal. Llavors, tots els assajos clínics en algun moment donat s'aturen per obtenir més informació de casos que han sortit que no responen exactament al que s'esperava. I això que dona? Bàsicament informació. Informació de, en el cas de l'incident d'Oxford, és saber si hi ha una malaltia associada o no hi ha una malaltia associada a la vacuna. Pensem una cosa, una vacuna és un acte de fe. És a dir, a banda de tota la ciència que porta darrere, tu et poses una vacuna quan estàs sa. Per tant, no vols tenir cap tipus d'efectes secundaris. Mentre que un medicament te'l prens quan estàs malalt. I si et diuen, no miris, que si no pren això, vostè morirà. Diu, bueno, si em fa una mica mal el fetge, ja, això ja ho trobarem després. Aquesta diferència és, a nivell de biotecnologia, de recerca, és abismal. És a dir, no podem treure una vacuna que tingui efectes secundaris, que és el que diríem manca de seguretat, que sobrepassin el que seria una mica de febre, una mica de mal muscular, una mica de mal de cap. Tret d'això, la vacuna no sortirà. No treurem una vacuna que no sigui segura. I això és el que ha fet que Oxford comenci a repensar una miqueta, a veure, de tot el que tenim, hem de continuar pensant si aquesta malaltia que s'ha produït aquí es reprodueix amb algun símptoma, sigui el que sigui, amb tota la resta de persones que s'ha provat. Pensem una cosa. Una vacuna en fase humana té 3-4 fases. Aquestes tindran 3 fases. La primera és fase seguretat, es fa amb molt poca gent. La segona és fase eficàcia, que es fa ja amb centenars de persones. I la tercera es fa amb milers de persones i és fase escalabilitat. És a dir, que l'eficàcia a Londres i a Johannesburg sigui la mateixa, perquè si no, no és la vacuna el que et canvia el factor diferencial. Llavors, aquestes 3 etapes generen moltíssima informació de cara a poder sortir. Però, i aquest és un percentatge que vull que la gent entengui, quan una vacuna entra en fase humana, és a dir, fase 1, el percentatge d'èxit és del 20%. És a dir, de les pràcticament 15-20 que tenim en fases humanes avançades, pensem que podrien arribar a 3 o 4, perquè ens fem una idea. Quan entren en fase 3, aquest percentatge puja al 50%. Aquí és on està la d'Oxford. És a dir, una de cada dos que arriba a fase 3 no surt. Clar que aquests percentatges eren abans del Covid i no teníem l'esforç que tenim ara. Bueno, poder millor una miqueta, però anirem per aquí.
Per tant, es podem trobar en algun moment que hi hagi més d'una vacuna?
Hi ha
moltes investigacions en paral·lel.
Hi haurà més d'una vacuna i aquesta és una bona notícia per moltes raons. La primera, perquè una vacuna, la gent pensa que totes les vacunes seran similars, i no. Hi ha moltes diferències de quin tipus de població, a qui li farà efecte, a qui no li farà efecte, si una vacuna pararà la transmissió o una vacuna el que farà és, un cop contagiat, el que farà és que no desenvolupi la malaltia. Són dues vacunes completament diferents. Llavors tindrem més d'una vacuna, precisament pel que coneixem de la ciència i de la recerca, no? Tindrem, jo crec que al llarg del 2021 en podrem tenir 3 o 4 vacunes que estiguin més o menys raonablement llicenciades en funció, segur, d'un 100% de seguretat, és a dir, que no tinguin uns efectes secundaris molt devastadors i que, per tant, no puguin sortir, i veurem a veure amb quin grau d'eficàcia, que aquesta és una altra. Les vacunes no tenen un 100% d'eficàcia, especialment aquest tipus de vacunes per coronavirus, per gent que surti de la franja d'edat de menors d'edat. Els menors d'edat desenvolupen la seva immunitat al llarg dels 5 primers anys. Llavors, són pràcticament 100% efectives. Però quan comença a sortir d'aquesta franja d'edat, l'efectivitat baixa. I aquesta efectivitat com millora? Doncs a mesura que la vas utilitzant. És a dir, vas descobrint per què a la gent que no li funciona, no li funciona. Què vull dir amb això? Tindrem 2-3 vacunes, 4 a lo millor, al llarg del 2021, i després continuaran sortint vacunes. Entre altres coses, hi ha algunes vacunes molt prometedores, sobretot per a països, diguem-ne, de renda més baixa, que ja no són d'injecció, sinó que són nasals. S'estan assajant, hi ha 2 que s'estan assajant. La que té més recorregut està en fase 1 i està a Xina. I el que et diu és, només fem una vacuna perquè les vies de contagi quedin immunitzades. És a dir, el nas i la boca quedin completament immunitzats i, per tant, és molt més difícil que t'entri el virus. Bueno, doncs aquest tipus de coses són per explicar que hi haurà moltes vacunes i que cadascuna serà diferent i no totes funcionaran exactament igual per tothom. A partir d'aquí ja podem pensar que tots els missatges que s'estan donant són una mica simples, amb el sentit de dir, tindrem la vacuna al desembre. No sé quina vacuna tindrem al desembre.
És agosarat, d'això, perquè s'ha dit.
És molt agosarat. És molt agosarat, entre altres coses, perquè, a veure, juga amb una certa... fi, amb una certa pressa política que no és necessàriament la pressa científica. Podria haver-hi una vacuna al desembre? De fet, ja n'hi ha vacunes, són les que s'estan assajant. Ara, considerem que és una vacuna a disposició de la gent quan acaben els assajos clínics. Poder, jo ho poso en dubte, però poder alguna vacuna d'algun país, per exemple, les vacunes xines, xineses i les vacunes russes, podrien tenir amb els assajos de fase 3 un univers de voluntaris més gran del que regularíem aquí, no? Per exemple, agafem l'exèrcit i li posem la vacuna. Bueno, això aquí, al passar per un comitè d'ètica, potser no passaria. En canvi, allà, al passar per el seu comitè d'ètica i les seves regulacions específiques de país, potser passa. Què vol dir? Que poden escurçar una miqueta més una part de l'assaig clínic. Podrien estar al desembre. És que estem a l'octubre, pràcticament. És a dir, queden dos mesos. I clar, hi ha una cosa fonamental. Per saber l'eficàcia d'una vacuna, cal pensar el temps. Des que has donat la vacuna fins que desenvolupa la immunitat. Què farem amb una vacuna que s'ha donat a l'octubre i que al desembre la licenciem? Doncs no sabem si té immunitat al cap de sis mesos. I això canvia tot. És a dir, si les vacunes no tenen una immunitat de llarga durada, no són efectives i, per tant, tampoc les traurem. Llavors, tot això genera una sèrie de dubtes, tot i que la cadena s'ha escurçat moltíssim amb l'hora de fer-la, però el que ens diu bàsicament és podríem tenir vacunes cap al final del primer trimestre del 2021, tal i com està la ciència ara, podríem tenir alguna vacuna o algunes vacunes, però cal ser molt clar, no per tothom. Les tindrem i s'aniran produint en funció de capacitat de producció.
D'acord. Hi ha alguna qüestió a mi que m'ha sobtat. El tema de, per exemple, una vacuna xinesa que la Xina es pugui posar i que, per exemple, Europa no es pugui homologar, no se li doni el vistiplau. Com s'entén això? Si una vacuna funciona allà, per què no funciona aquí? Els criteris són molt laxes allà o aquí són molt rigorosos? Com funciona això?
No, jo estic parlant bàsicament d'assajos clínics. En el moment que un assaig clínic ens doni una informació vàlida, és molt probable que una vacuna que serveixi a la Xina pugui ser regulada aquí. Aquí recordem que les vacunes les regula l'Agència Europea del Medicament. Uh-huh. I per tant, primer l'Agència Europea del Medicament, després cada país té la seva agència reguladora, que confirma i contrasta el que s'ha dit, però normalment quan l'Agència Europea ho ha fet, automàticament es regula el país, no? El que dic és, hi ha regulacions més laxes pel que serien els assajos clínics dins del país. De fet, cada país té la seva pròpia regulació. És més fàcil fer proves de malària a Àfrica que no proves de malària a Barcelona, perquè evidentment aquí el risc que vol agafar un Ministeri de Sanitat és molt menor que el risc que vol agafar un país africà, no? Doncs això ens passa també amb els assajos clínics de la vacuna del Covid. Per tant, el que dic és que poden fer proves més àmplies a la Xina o a Rússia que el que es pot fer a Gran Bretanya o a Espanya, o on hi hagi mecanismes reguladors que són una mica diferents. Però un cop regulada, llavors depèn de cada país o de cada regió. És a dir, Estats Units té l'FDA, que és, diguem-ne, una agència reguladora en la que es fixen moltíssims dels països latinoamericans, per exemple, no? Un cop l'FDA ha aprovat un medicament o una vacuna, molts països latinoamericans directament diuen, doncs ja ens fiem i agafem la llicència de l'FDA i nosaltres l'aprovem. Sí que pot passar que hi hagi vacunes que aquí no s'aprovin i que s'aprovin en altres països. Això ja depèn una mica dels mecanismes regulatoris i del que es faci. En teoria serà difícil. Però aquí és on entrarien ja també els interessos, diguem-ne, de laboratoris, de farmacèutiques, de que volen més unes o d'altres.
Aquí vull anar a parar jo també, perquè abans comentaves, no, dels interessos polítics que hi ha, doncs, per part dels països, per ser els primers en dir que tenen la vacuna. Recordo que Rússia ho va dir no fa pas gaire, va sortir el mateix president del país dient tenim la vacuna. Després potser va quedar tot una mica més aigualit i va quedar una mica més rebaixat, però quan hi ha de política i quan hi ha de ciència amb la recerca d'una vacuna com la de la Covid, per
exemple? I quan hi ha de mercat, és a dir, les tres variables estan allà, no? Per exemple, quan Rússia va dir que tenia la vacuna, era un moment crític per Rússia perquè estava fora de la cursa. I per tant, Xina i Estats Units estaven jugant a veure qui tenia més capacitat d'abastir a la seva població en un moment donat. Clar, amb diferències, les vacunes xineses són vacunes que sí tenen un link directe amb l'Estat. Les vacunes americanes no se sap quines són perquè són companyies privades que, per exemple, no? Jo sempre poso el cas Sanofi, no? Farmacèutica francesa, sí, però el capital és americà. És a dir, és borsa i és pràcticament fons de risc americans. Llavors, què és? Una companyia francesa o americana? Qui farà? Doncs això són regles de mercat, no? El que Rússia va fer va ser exactament igual, exactament el mateix que va fer Moderna amb la seva vacuna quan al voltants de juny van dir que tenien una vacuna eficaç. És a dir, havien provat una fase 1, havien vist que aquesta fase 1 no tenia efectes secundaris crítics i per tant deien, bueno, en tant en quant està generant immunitat, tenim una vacuna. Tenim una vacuna per fer assajos. És a dir, no és una vacuna per posar tothom. I això és el que va fer Rússia perquè tenia que treure pit.
Després s'ha vist que... Era donar un titular, vaja.
Era donar un titular. Bàsicament era donar un titular. La diferència, Rússia volia estar dins de la batalla, Moderna el que volia era pujar les accions perquè d'alguna manera havien baixat moltíssim perquè la seva vacuna va començar a dir-se que tenia dos dosis, en fi, tota una sèrie de coses que fan més difícil la seva sortida.
I en el cas... clar, llavors, què ens podem creure d'aquests titulars? Perquè són molt enlluernadors... però després, quan rasques una mica, veus que no hi ha gran cosa a sota. Vull dir, hem d'anar amb molta cautela tots plegats, no?
Bueno, aquí hi ha diverses coses, no? Ens podem creure que hi ha una cursa com mai abans. És a dir, una vacuna triga molt de temps en fer-se. De fet, no coneixem cap vacuna fins ara que hagi sortit en menys de 8 anys de recerca, no? I per tant, sobta, no?, que diguis, bueno, ja la tindrem en un any i mig, no? Sí, això és veritat, però en canvi també és veritat que teníem molta informació del SARS-1, i que s'havia començat a treballar en vacunes del SARS-1, del MERS, d'altres coronavirus. És a dir, s'ha agafat tot el que havia a les prestatgeries de tothom, de l'acadèmia, dels centres de recerca, dels laboratoris, per fer vacunes. Això és el que ha generat aquesta cursa. Això és el que ens farà possible que en un període d'un any i mig, dos anys, comencem a tenir vacunes per tothom. Que encara no estaran a distribució de tothom i després, si vols, parlarem una miqueta. De tot el tema de producció, no? Ara, això no té res a veure amb les necessitats polítiques, és a dir, quan pensem que algun prenedor de decisions polítiques ens està dient la data en la que tindran les vacunes, l'únic que està dient és tinc un contracte de compra-venda amb una companyia que em diu que quan tingui les dosis jo rebré un número determinat. No?
Això ho ha fet la Unió Europea, ho ha fet Espanya, el mateix govern català també va comprometre 5.000 vacunes.
Ha caigut en cascada. És a dir, la Unió Europea ha comprat 300 milions de dosis amb 100 més a AstraZeneca, que és la companyia que farà la d'Oxford. Primera vacuna en la història que s'ha venut al 100% de la seva capacitat de producció sense que existeixi. O sigui, és com, i això no és un cotxe.
És un paradís empresarial.
És un paradís, diguem-ne, especulatiu. Però també és veritat que això que el que ha fet és que AstraZeneca digui si jo la cobro per avançat o cobro una part per avançat, el que faig és crear producció per la vacuna. És a dir, cada vacuna té fàbriques diferents. Tu no pots fabricar la vacuna del Covid en fàbriques de vacuna de polio, entre altres coses perquè hi ha cultius que es podrien barrejar. Per tant, s'han de crear fàbriques, entre cometes, no?, de vacunes pel Covid. I la capacitat mundial de producció que tenim són 2.500 milions l'any, més o menys. És a dir, un terç de la humanitat, perquè ens fem una idea. L'any, no el primer mes que tinguem la vacuna. Quan ens diuen, tindré la vacuna al desembre? No, si la vacuna estigués llicenciada al desembre, que no estarà. Si... A partir d'aquí cal començar a comptar doncs, que potser cada mes sortiran 100 milions, 90 milions, i s'ha de distribuir arreu.
D'acord. A qui van aquestes vacunes? Això també és un altre mercadeig?
Sí, és un mercadeig. I aquí hi ha una batalla nacional contra una batalla internacional. És a dir, jo soc al comitè de direcció de la Plataforma Mundial per la Vacuna del Covid, que estem intentant crear una... Bueno, estem intentant, no? Hem creat una plataforma que es diu COVAX, que és per la vacuna del Covid, amb una garantia de que tots els països que estiguin dins d'aquesta plataforma tindran per vacunar el primer any el 20% de la població. Llavors aquí hi ha uns mecanismes de compra, de precompra, de dir compromís amb els productors perquè ells produeixin i nosaltres tenir les dosis. Clar, què volem? Volem fer una cosa que a nivell de salut pública és molt més efectiva que la que s'està fent a nivell nacional. Hem sentit el president Trump dir tots els americans tindran la vacuna en el mateix moment en què surti perquè hem creat una capacitat de producció al país increïble. Molt bé. Què és més interessant, vacunar tots els Estats Units o vacunar el 20% de la població mundial? Nosaltres el que diem és no hi ha color, perquè tu pots vacunar a tots els Estats Units, a tota Espanya, a tota Catalunya, però les vacunes sortiran al 50% d'eficàcia. És a dir, si tu i jo ens vacunem, un dels dos no està protegit. Això és així, tot i que pensa que sí. Què fem si el Marroc no en té? Tanquem la frontera. Què fem si Latinoamèrica no en té? Tanquem les fronteres. Estats Units exactament igual, tindrà que tancar fronteres. Llavors, la normalitat, el concepte de grup, no s'aconsegueix vacunant a tot un país, sinó quan es vacuna a tots els països. Per això nosaltres diem, amb la capacitat de producció que tenim, el més intel·ligent és que les vacunes arribin aproximadament a un 20% de la població de cada país. I a més guardar un estoc d'emergència per a aquells països que tenen un pic en un moment donat, per baixar-ho. Això és el que s'està intentant promoure i reforçar des de la Plataforma Mundial de Vacunes, creada recentment i que tindrà el compromís el dia 8 d'octubre. És el dia que demanem el compromís dels països, de si entra a la plataforma internacional o si fan els acords per si mateixos.
Clar, però jo estic pensant, per exemple, doncs això, Estats Units, Rússia, o determinats governs com el Brasil, també, de dir, jo et compro tot això i m'ho dones, perquè vull vacunar a la meva població, el que dèiem. Clar.
Poc intel·ligent.
Però és un cop d'efecte també per aquell país. No, i per aquell governant.
Efectivament, el discurs polític...
Perquè jo t'ho puc pagar, clar, és que hi ha països que no s'ho podran pagar.
Bueno, aquí estem amb aquesta situació, no? Pensem una cosa, ara mateix el preu, el que s'està parlant que tindrà la vacuna, ronda entre els 8 i els 20 euros. Això no és un medicament, això és una vacuna, és a dir, distribució universal. La vacuna més cara, que ara mateix es produeix per països africans, és a dir, les de vacunació de rutina, val 5 euros. És a dir, una vacuna que valgui 10 ja no està a l'abast de tota una sèrie de països. Per tant, haurem de fer ajut al desenvolupament perquè també tinguin, perquè si no tenen ells, aquí tampoc aturarem la malaltia. Això, aquesta és una. Ara, és veritat el que deies, és a dir, des d'un punt de vista de discurs polític, quin serà el polític que digui, miri, escolti, és molt, molt més interessant que el 20% dels marroquins es vacunin i nosaltres només el 20%, que no que diguin, no us preocupeu que aquí esteu tots protegits. Efectes de salut pública, clar, és a dir, quan tu tens a tota una població vacunada, tens més protecció, però no tens tota la protecció. Llavors és més interessant utilitzar la vacuna d'una manera estratègica que no utilitzar-la d'una manera nacionalista, diguem-ho així, no? De dir, els meus estaran tots protegits. És que no és veritat. Llavors, utilitzem-la de manera que la transmissió comenci a baixar.
Tota aquesta investigació tan massiva, que dèiem que és inèdita també, està beneficiant altres investigacions? Perquè hi ha moltíssimes malalties a les quals s'estan investigant, s'estan buscant vacunes. No sé si aquesta cursa accelerada, ja que hi estem posant tants diners des de molts àmbits, està afavorint també de pas d'anar treballant en paral·lel amb altre tipus d'investigacions.
Cal dir-ho clar, diners teus i meus també. Vull
dir, aquí evidentment,
hi ha molts diners públics.
Hi ha molts diners públics i privats.
Públics i privats.
Perquè és un esforç sense precedents que potser aprofitem-lo.
Hi ha un doble efecte. És a dir, la informació que estem traient tindrà moltes conseqüències per altres malalties, moltíssimes conseqüències. Els processos que estem fent també tindran conseqüències per altres malalties, però també és veritat que hi ha una mica de... En fi, s'ha deixat una miqueta altres vies d'investigació i recerca perquè tothom està posat aquí. Avui vas a un finançador, diguem-ne, més institucional i és difícil que trobis línies de recerca que abans existien. Per tant, la recerca d'altres malalties s'està, d'alguna manera, ressentint, diguem-ho així. Esperem que sigui curt termini, esperem que tot el que estem traient d'aquí serveixi per l'altres i que a partir d'aquí doncs, el benefici sigui per tots, per totes les malalties, no? Especialment les infeccioses. No? Pensem una cosa, per què es pot fer una vacuna del Covid en un any i mig i encara no en tenim vacuna pel Zika, no en tenim vacuna per la malària, no en tenim vacuna pel dengue, per d'altres malalties? Perquè no hi ha hagut aquesta capacitat d'inversió, ni aquesta cursa, ni aquesta sensació de que ens afecta a nosaltres, països rics. I per tant, tot això d'alguna manera s'hauria de beneficiar també de dir, escolta'm, és que això que he investigat a lo millor em serveix a mi per continuar la meva recerca, que no està tan finançada però que ens dona moltíssima informació. Llavors jo diria, amb el curt termini les notícies no són bones per les altres malalties, amb el mig termini jo crec que sí.
Tornem a estar amb els interessos econòmics, interessos polítics. A qui li importa el que passi, per exemple, al continent africà?
Això és claríssim, és a dir, si aquesta malaltia hagués passat al continent africà no l'haguessin tingut en compte. Pensem una cosa, és a dir, sempre poso en valor, diguem-ne, les diferències, no? Tenim una vacuna de la pneumònia però en canvi a Àfrica moren cada any 800.000, encara no m'ha arribat a la xifra amb el Covid, 800.000 nens menors de 5 anys per pneumònia. Llavors tot això ens posa davant d'uns dilemes, que també es parla de l'arrogància per la qual el Covid ha agafat tan fort aquí. Nosaltres pensàvem, escolta'm, això passa a Xina, però això no vindrà aquí. No, arriba a Itàlia i, bueno, a Itàlia es va tancar una petita part d'Itàlia abans de tancar tot el país, i per tant aquí, bueno, això, en tot cas, tancarem una petita part. Arriba aquí els francesos i els britànics, bueno, això, però això no arribarà. Tenim aquesta arrogància de que les malalties infeccioses no ens afecten. Sabem que sí, i ara hem tingut la constatació. Llavors, clar, pensem que en aquells països on no hi ha mercat no hi ha inversió, i aquí és on moltes vegades en diem és que el benefici és per tots, és a dir, tenir malalties infeccioses en temps de globalització que estan controlades en una part i sembla com si haguéssim posat una frontera, no és veritat, és a dir, ens tornaran, ens vindran, anirem tenint coinfeccions, en fi, tindrem tota una sèrie de còctel de malalties.
En tot cas, i ja per acabar, que ens queden dos minutets, el 2021 serà l'any de la vacuna de la Covid?
Sí, el 2021 tindrem resultats de tota la cursa que tenim ara ja per llicenciar una, dos, tres, quatre vacunes, jo crec que al llarg del 2021, però no la tindrem a disposició de tothom, és a dir, ens hem de preparar per conviure amb aquest virus de manera, diguem-ne, diferent, amb pics i baixades, durant un any i mig o dos anys, fins que això comenci a ser efectiu i comencem a tenir una certa estabilitat, no sé si normalitat, estabilitat, que la nostra vida no depengui d'un virus.
Dos anys, Déu-n'hi-do, es fa complicat de veure-ho, però és la nova realitat.
És la realitat a la que malauradament ens haurem d'acostumar.
Rafael Vilasant Juan, ha estat un plaer tenir-te, escoltar-te, perquè realment és un món que a vegades desconeixem molt com es mou, i amb malalties com aquesta doncs ha quedat a la llum doncs que hi ha molts interessos, que hi ha molt d'esforç, com dèiem, sense gaire precedents per una malaltia infecciosa, i n'hem estat parlant avui a Notícies en Xarxa. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies, un plaer.
Ho explicat. Que vagi molt bé. Molt bon dia. I nosaltres ho deixem aquí també. Tornem demà, això sí, com sempre, a partir de les 7 del matí, a explicar més Notícies en Xarxa. Que vagi molt bé. Molt bon dia.